Molt bona tarda, molt bon vespre a tots els assistents en aquest debat, el debat d'alcaldables de cara a les eleccions municipals en el cas de l'Escala. Amb una sala, sala d'actes de la Llar dels Jubilats, plena allò que es diu de gom a gom, queden cadires encara? No gaires. En tot cas, encarem l'últim debat programat pels mitjans audiovisuals locals, per Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, amb el suport també del setmanari de l'Alt Empordà i Diari de Girona. Tenim hora i mitja per endavant, per acabar de debatre allò que no s'ha parlat o per posar punt sobre les is i incidir en allò que ja s'ha anat comentant aquests dies de campanya, però que volem acabar de contrastar. Les 7 candidatures que opten a l'alcaldia de l'Escala són representades en aquesta taula i estic segur que en traurem idees positives, idees que hem escoltat, però que a l'hora de contrastar-les amb altres sobre el mateix tema, doncs ens enriquiran encara més a l'hora de diumenge vinent, al llarg de tot el dia, anar a dipositar un sobre a la urna amb plena consciència que allò que votem és allò que realment creiem i amb coneixement de causa. La dinàmica del debat, no us sorprendrem pas, serà tallada pel mateix patró dels tres debats temàtics que hem estat fent aquesta setmana al plató, els debats que hem fet dilluns, dimarts i dimecres. Avui, però, amb una àmplia gamma temàtica, perquè avui podem arribar a tocar de tot. Els temes que jo plantejaré o els blocs que plantejaré als candidats són molt oberts, molt amplis, amb el risc conscient del que això comporta, que es pot diversificar molt les intervencions. Però, en tot cas, també de cara al públic, entenc que això també ens farà veure quines són les prioritats de cadascun dels partits i què prioritzen uns i què prioritzen els altres. Un torn inicial per plantejar els eixos o els més troncals de cadascun dels partits. Un torn inicial que farem de major a menor segons els resultats d'ara fa 4 anys. A partir d'aquí començarem a marcar temes amb una intervenció de cadascun dels candidats, més uns minuts de debat. I al final de tot farem el mateix a la inversa, un torn final, allò que en diuen el minut d'or, si voleu, per demanar el vot i recollir conclusions de tot allò que s'hagi dit o allò que creieu que és el més imprescindible a recordar. Salutacions ben cordials als qui ens seguiu des de casa, ja sigui a través de la ràdio, a través de la televisió o a través de les xarxes socials. Estic convençut que aquest és un acte positiu per fer-nos una mica més savis i una mica més conscients. Fem el primer torn, el torn inicial, eixos troncals, i comencem pel candidat Víctor Puga, de candidatura de Progrés. 2 minuts per endavant, Víctor, endavant.
Moltes gràcies, Abel. Molt bona tarda a tots i a totes els que ens acompanyeu aquí en aquesta sala del Cal dels Jubilats plena de gom a gom, com deia el presentador, i els que ens seguiu des de casa a través de Canal 10 Empordà i de Ràdio L'Escala. I vull començar destacant la tasca de servei públic que estan fent els nostres mitjans de comunicació locals amb rigorositat, amb professionalitat. Ens estan fent arribar a casa nostra la campanya i la precampanya, i vull pensar que això fomentarà la participació i prendrem consciència tots plegats que estem davant d'unes eleccions transcendentals pel poble de l'Escala i que hem de decidir entre tots a qui confiem, en mans a qui posem el govern municipal en aquestes eleccions. Estem a punt de tancar un període de 4 anys amb molta activitat, un període en el que l'Ajuntament de l'Escala ha exercit sense complexes, ha assumit un paper de lideratge, de motor econòmic i també de referent a l'hora d'impulsar polítiques culturals, polítiques socials, polítiques turístiques i comercials. Hem procurat fer una gestió dels recursos i de l'administració el més rigorosa i seriosa possible. I això ha estat, jo crec que ha estat en benefici del conjunt dels escalencs. Hem pogut eixugar pràcticament a la totalitat un endeutament històric que tenia l'Ajuntament de l'Escala i hem pogut alliberar recursos per destinar-los a projectes no només urbanístics, que són del tot necessaris per la nostra població. Hem procurat fer això i hem procurat, a tall d'exemple, doncs, apostar per la cultura, per rehabilitar la Folia del Sal, el cementiri mariner, per projectes urbanístics com el front marítim, el passeig de la prolongació del passeig de Riells, l'avinguda Montgó, el sector Barcelona i moltes altres polítiques a l'àmbit educatiu, cultural, econòmic i comercial. Però no podríem fer un balanç del tot positiu si no haguéssim estat també al costat de les persones, atents a les demandes, a les necessitats del conjunt de la població, garantint l'estat del benestar, malgrat que tenim un marc competencial poc definit i un finançament insuficient. En qualsevol cas, el nostre grup es presenta en aquestes eleccions amb l'objectiu d'aconseguir la màxima adhesió al seu projecte. Som un equip preparat, un equip solvent, ho hem demostrat, ens avala una feina feta i el nostre programa és un programa ambiciós de govern. un problema que té com a eixos fonamentals el rigor de la gestió econòmica, l'ordenació urbanística i la millora dels serveis, les polítiques d'impuls culturals, econòmiques, turístiques i comercials, i l'educació i l'atenció a les persones garantint l'estat del benestar. Són debats, són temàtiques que s'han portat, que s'han debatut aquests dies, i vull aprofitar per felicitar en Robert, la Marta i en Josep, que han estat els nostres representants dels debats que s'han pogut fer aquesta setmana i que han aprofundit en els temes que jo acabo d'apuntar. Moltes gràcies.
Gràcies a Víctor Puga. Té la paraula Robert Bosch, candidat per Junts per Catalunya, quan vulgui.
Bé, bon vespre a tothom. Jo, Abel, em sumo a l'agraïment i a la tasca que fa Canal 10 de la Visió a l'Escala. Avui ens acompanya a l'Empordà. Crec que en una etapa on la televisió a l'Escala i Canal 10 i la ràdio doncs, tenen, com totes les televisions, recursos limitats, doncs fer un mes de cobertura com el que heu fet cobrint els actes de tothom és per reconèixer-ho. Jo crec que val la pena destacar que en campanyes electorals i pràcticament en tots els actes tenim la costum de parlar de política de gestió diària, de política de curt i mig termini, però jo diria que és molt important en l'any que ens trobem que la gent que es presenta a l'alcaldia de l'Escala amb els seus equips siguin capaços d'afrontar projectes a llarg termini i, per tant, més enllà de la gestió del dia a dia, doncs, siguem capaços de definir quins són els reptes de futur pel nostre municipi, igual que pels altres municipis. I al nostre entendre, de reptes de futur, n'afrontem quatre de principals, que a totes les societats desenvolupades doncs, s'hi està treballant i creiem que l'Escala no ha de ser una excepció. En primer lloc, ens enfrontem a un repte de canvi climàtic i, per tant, a nivell municipal, haurem de saber com generem els recursos, com generem els residus i com els tractem, una temàtica importantíssima a l'any 2019. En segon lloc, la digitalització de la vida i les noves tecnologies, tant en l'àmbit professional i personal. Per tant, haurem de saber com adaptem l'Escala i l'administració en aquest entorn. En tercer lloc, per mi, un dels reptes més importants de tots, com és la mobilitat, i per tant, també a l'Escala haurem de saber, en primer lloc, com connectem els barris al centre, i en segon lloc, com ho fem perquè aquest centre no estigui col·lapsat de circulació, si pugui arribar còmodament. Per tant, jo crec que a nivell municipal aquests són els tres reptes que afrontem. I el quart és un repte a nivell de país. La política nacional viu un moment greu. Tenim un país, i crec que s'ha de dir amb totes les lletres, empresos polítics i exiliats, i jo crec que des dels ajuntaments haurem de donar un missatge clar. És el paper de l'administració local en tots aquests reptes. Per tant, entenent que un ajuntament no només ha de fer la gestió del dia a dia, sinó que té l'obligació de plantejar els temes importants de futur, jo crec que serà molt important el dia 26 qui decidim que afronti el govern municipal i l'alcaldia.
Gràcies, Robert. Passem la paraula a l'Edna Estrems per Esquerra Republicana de Catalunya. Dos minutets també per endavant, Edna.
Bé, bona nit a totes i a tots, i em sumo, evidentment, a donar les gràcies als mitjans locals per la feinada que estan fent aquestes setmanes i, en concret, per donar-nos l'oportunitat avui de venir aquí i explicar quin és el projecte que tenim per l'Escala i que estem plantejant per aquesta propera legislatura. Avui venim a explicar-vos el resultat de molts mesos de treball, de setmanes i setmanes de xerrades amb veïns i veïnes de l'Escala, de contactes amb entitats, de visites als barris i de moltes hores d'escoltar, escoltar i escoltar. Venim a exposar les propostes que han sortit de tot aquest treball de base que durant molts i molts dies ja hem anat intentant explicar, i no només en aquestes últimes dues setmanes, sinó que des d'Esquerra ja portem setmanes anteriors explicant quin serà el projecte que plantegem per aquesta propera legislatura. També és cert que serà complicat, perquè amb el temps que durarà aquest debat, i almenys per la nostra candidatura, no serà fàcil exposar i explicar totes les propostes de futur que hem extret d'aquest treball de proximitat. Però durant aquests minuts inicials, a mi el que m'agradaria destacar és allò que ens diferencia de totes les altres candidatures que es presenten a l'alcaldia. Esquerra creu en l'Escala i en allò que ja té, allò que únicament cal estimar i valorar per poder-ho potenciar: la cultura, el patrimoni, la geografia, la situació estratègica i el paisatge. Una marca que només nosaltres tenim al món, la marca L'Escala. Esquerra creu en els escalencs i les escalenques, en el seu talent, la seva capacitat de treball i, sobretot, en la necessitat de retenir-lo. Només un terç dels escalencs en edat de treballar treballen a l'Escala i, per tant, hem de treballar perquè la gent en edat de treballar tingui feina 365 dies i garanties de futur pels joves i dignitat i acompanyament per als més grans. Esquerra creu en la vocació de servei públic, en les polítiques que tenen a les persones en el centre, en la transparència, en el nou ofegament fiscal i en la comunicació del futur. Esquerra creu en les polítiques en perspectiva de gènere, en la feminització de l'espai públic i en la visibilitat de les dones en tots els àmbits de la societat, perquè només amb l'exemple s'obre el camí. Esquerra creu en la diversitat i la integració, i per això aquest any presentem una candidatura amb 27 persones, la més àmplia que mai ha presentat cap partit polític en els 40 anys de democràcia del nostre municipi. Una candidatura amb cognoms de moltes nacionalitats, amb gent de tota la vida i gent que acaba d'arribar. En definitiva, amb escalencs i escalenques valentes que volen plantar la llavor del canvi. I per últim, però no menys important, Esquerra creu en els drets civils i les llibertats, en la democràcia, en un país lliure, sobirà i republicà.
Gràcies, Emma. Té la paraula per En Comú l'Escala, Albert Pons. Quan vulguis, Albert.
Bé,
dos minutets.
Gràcies. M'afegeixo a les felicitacions, als agraïments, a la cobertura que està fent Ràdio l'Escala i TV l'Escala per aquesta campanya electoral, que ens dona l'oportunitat als diferents partits polítics a poder explicar quines propostes tenim de present i futur per l'Escala. Nosaltres, el 26 de maig, hem d'escollir quin model de desenvolupament volem per l'Escala i, per tant, també és cabdal decidir quin model de gestió d'Ajuntament de l'Escala volem. Sabem que estem afrontant temps en el qual les transformacions són molt grans i afecten en àmbits com el treball, l'economia, però també l'educació i l'estat del benestar. I pensem que és el moment de liderar polítiques que posin com a prioritat l'equitat social, la cohesió social i també l'igualtat d'oportunitats. I això passa per una gestió d'Ajuntament que prioritzi a garantir una vida digna per totes les calecs i escalecs. El progrés social i el progrés del nostre poble passa per aquesta igualtat. I és per això que nosaltres no renunciarem a gestionar de manera directa i pública subministraments com l'aigua o la recollida d'escombraries, però també altres serveis externalitzats que tenim ara. D'altra banda, nosaltres volem desenvolupar una estructura de formació per l'educació i la, diguem-ne, formació laboral a fi de poder afrontar els canvis que s'estan donant en el nostre món laboral. Sabem que els perfils professionals que venen en aquest present i en el futur són canviants i volem que tothom pugui tenir les mateixes possibilitats per poder-s'hi adaptar. I és per això que volem desenvolupar una estructura formativa professional. D'altra banda, sabem que el dinamisme del sector econòmic del turisme té un pes determinant en l'Escala i pensem que està sobrecarregat. I és per això que nosaltres no volem renunciar a desenvolupar i diversificar l'economia de l'Escala. I per això volem desenvolupar altres sectors econòmics com poden ser l'economia verda, rehabilitació d'immobles o també la cura de les persones. Finalment, per nosaltres és cabdal i irrenunciable intentar reestructurar l'àrea de serveis socials. Pensem que hem de desenvolupar una xarxa assistencial i de polítiques socials perquè ningú es quedi enrere en aquests moments de canvi. I per això destinar el 5% dels pressupostos generals de l'Ajuntament i executar per desenvolupar com a mínim una oficina de l'habitatge, una oficina per l'atenció de les dones i també una taula sociocultural perquè totes les entitats i totes les empreses i totes les escoles hi siguin representades i puguin dir-hi la seva pel que fa a l'educació i la formació de les persones. Espero.
D'acord? Sí. És el torn de nosaltres a l'Escala. Joan Vall-Llosera, dos minutets també per endavant.
Gràcies a tots els que heu vingut avui aquí assistint directe en aquest debat i els que ens estan veient a través de Canal 10 i Ràdio L'Escala. Jo us explicaré breument qui som. Nosaltres, L'Escala, som un partit polític a nivell nacional fundat fa un any i mig que defensa la Constitució. Som constitucionalistes, defensem els drets adquirits de les persones per raó d'arrelament històric al territori i ens presentem per gestionar el poble en polítiques de millora de l'estat del benestar i de l'estabilitat i la qualitat de vida de les persones. Defensem el treball, defensem la propietat privada, la llibertat individual, els costums, arrels i tradicions del poble de l'Escala i de Catalunya. Som defensors del territori i de la nostra ètnia cultural. Nosaltres busquem que tothom tingui un treball amb un sou digne que li permeti fer la seva pròpia vida sense dependre de ningú. I en nosaltres, l'Escala, l'oferta nostra està dividida en tres eixos fonamentals. Un d'ells, que es coneix ja de, diguéssim, ja de consciència ciutadana i de participació general, que seria el de que nosaltres a l'Escala ballarem perquè torni a ser una escala de tots, que els espais públics del poble tornin a ser espais on tothom pugui passejar sense sentir-se ofès i agredit per símbols partidistes i separatistes, que creen ambients hostils on la societat es divideix entre bons i dolents. A l'Escala, quan sortim al carrer, tots som bons i dolents i nosaltres vetllarem perquè així sigui, perquè el poble retorni la germanor i la concòrdia social, perquè mai més ningú es cregui superior i assenyali a l'altre per ser com és i per pensar diferent. Els tres eixos fonamentals que nosaltres tenim com a proposta de govern, un és l'eix econòmic, fonamental, és un eix troncal. L'austeritat fins ara, portem 4 anys, que ha estat una austeritat que obligadament ha sigut del poble. Nosaltres ja apostàvem i continuem apostant perquè hi hagi una austeritat consistorial. Nosaltres tenim en el nostre programa una rebaixa d'impostos d'un 20% a partir del segon any,
Joan,
i a partir d'aquests moments, l'austeritat estarà 4 anys en l'Ajuntament i no 4 anys en el poble. Els dos altres eixos són participatius. En el nostre programa portem una participació activa del poble en debats en plens extraordinaris, no participatius així consultius, sinó en debats en plens extraordinaris, i acabant ràpid, la proposta per la tercera edat i per solucionar temes de benestar social és la creació d'un Consell de Gent Gran i Benestar Social. Gràcies.
Gràcies, Joan. Passo la paraula al líder de Gent de l'Escala, en Carles Carlà. Dos minutets, Carles.
Molt bé, moltes gràcies. Evidentment m'afegeixo a les gràcies per la tasca feta per la televisió. Em fa moltíssim goig veure com aquesta sala està plena. Jo crec que és la vegada que més plena ha estat, si ho comparem amb fa 4 anys. M'imagino que aquesta assistència serà proporcional a l'assistència que ens trobarem el diumenge a les urnes. L'Escala, quan ha fet falta, ha demostrat que si hem de decidir coses de país som capaços d'arribar a un 82% de participació. Per tant, com que tots estem implicats en la política municipal, m'agradaria que aquest diumenge anés molta gent a votar. És curiós que Catalunya vol ser un estat independent i no ens deixen perquè només tenim un 51% de la gent que vol votar sí a la independència. Però en canvi, amb els ajuntaments petits, com per exemple l'Escala, els hi donem la possibilitat de gestionar els recursos, els hi donem la possibilitat de tindre la caixa de 22 milions d'euros només amb un 43% dels vots i una participació només del 56%. Jo no dic que no sigui just, perquè al final això es diu democràcia i no es pot canviar, però no us agradaria que ho canviéssim? Jo crec que en un poble tan petit com som nosaltres, per molt que ens agradi dir que som una ciutat, crec que hauríem de tindre una mica més de consens. Crec que hauríem d'intentar demostrar a la gent, els que estan a fora, que sí que som capaços de tindre diàleg. Perquè els hem de demostrar a la gent jove que el diàleg comença per nosaltres. I la primera proposta que nosaltres us fem és crear un pla estratègic. L'Escala necessita saber on ha d'estar d'aquí 15 anys i d'aquí 20 anys. I això ho hem de fer entre tots. Perquè si no fem un pla estratègic no sabrem si volem ser vila o si volem ser poble. I això necessitem fer-ho bé, no fer un petit estudi. Necessitem tindre les institucions, necessitem tindre les empreses, el teixit empresarial, i us necessitem a vosaltres, els ciutadans. I entre tots decidirem exactament el que volem ser.
Gràcies, Carles. L'última intervenció d'aquesta ronda inicial és per al candidat de la CUP, per a Joan Sentís. Dos minutets també, Joan.
Gràcies, bona nit a tothom i gràcies a tothom que ens està escoltant en aquest debat. Debat on no participo a títol personal, vull aclarir que participo representant a l'assemblea de la CUP. Que malgrat que és la primera vegada que es presenta, ja portem un quant temps treballant pel poble des de diferents àmbits i entitats. I ens trobem que mirant els programes dels altres partits, sembla que tots podríem fer un únic partit, perquè una gran coalició, perquè es declaren feministes, ecologistes, treballen pel bé del poble, el que els importa és la gent, etc. A nosaltres també, però no formaríem part d'aquest partit, perquè ningú parla o es parla poc de justícia social ni democràcia participativa. Nosaltres parlem de feminisme transversal, parlem d'antiracisme, antifeixisme, perquè no passaran, i perquè som municipalistes, que no vol dir només ocupar-se dels temes locals i prou. Municipalisme per nosaltres és canviar el sistema i caminar cap a la república des del municipi. La CUP marca algunes diferències també en punts concrets, més que parlar de temes generals, posem els punts sobre les is, i ens agradaria remunicipalitzar els serveis d'aigua i neteja, que l'Estany de Poma fos 100% pel poble, obert per tothom, sense cap hotel, destinar un 9% del pressupost a afers socials, lluitar en contra el treball precari i l'explotació laboral, una moratòria d'obra pública no consensuada, en la línia del que ha exposat el company, creixement zero en superfície edificable i en places turístiques. I per acabar, ens agraden les consultes populars vinculants. I nosaltres volem parlar de política, de com el sistema polític econòmic general del país ens condiciona a nivell local.
Pocs segons, Joan.
Per exemple, sí?
Pocs segons.
Pocs segons.
Acaba la idea i en tot cas la llum la prendrem més tard.
Parlar de política és adonar-se'n del paper, entre altres coses, del paper depredador que aquest model turístic que patim té en el territori on s'instal·la. No en va, som un dels pobles més pobres de l'Empordà dins de la tercera comarca més pobra de Catalunya. I ja per acabar, vull dir que nosaltres ens defineix el nostre programa, però també ens defineix el que estem disposats a pactar després de les eleccions. Nosaltres no estem disposats a donar suport a alcaldes relacionats o responsables del 155 ni del 135. Gràcies.
Gràcies, Joan. Fins aquí el primer bloc. Aquestes són les intervencions, aquestes són les línies generals. Lluny d'intentar fer una corrua llarga de propostes, de promeses, de compromisos, d'idees, m'agradaria que el primer bloc fos el més ideològic. I agafant el fil del simposi que es va convocar aquí a l'Escala el 1 de febrer, el simposi, recordareu molts que sou aquí a la sala, de poble a ciutat, i que la gent es posicionés sobre què defineix el model de població que defenseu, perquè l'Escala ha canviat molt a les últimes dècades. Ho recordàvem amb en Josep abans de començar, quantes campanyes portem junts, quantes campanyes hem seguit, 7, deia, doncs déu-n'hi-do com era l'Escala fa 7 campanyes i com és l'Escala avui. Però, evidentment, plantegem idees i projectes de cara al futur. L'Escala de poble a ciutat, hi poso un interrogant al darrere, què defineix el model de població que desitgeu, que defenseu, que proposeu? Víctor?
M'agradaria començar perquè el títol és un títol suggerent que proposo jo arrel d'aquest simposi i que començo desmitificant-te'l, de fet. Perquè de poble a ciutat, l'Escala, òbviament, és un poble, no admet discussió. L'Escala és un poble que reivindica les seves arrels, que és orgullós de la seva identitat, de les seves singularitats, del seu patrimoni cultural, immaterial, material i patrimoni natural. Per tant, això no admet discussió. El que sí que és veritat és que l'Escala ha crescut, i ho comentaves tu, ha crescut d'una manera extraordinària en poc més d'una dècada. Hem passat de 5.000 habitants a 2.000. Això s'ha de digerir i això s'ha d'acceptar i s'ha de tenir una mirada oberta, una mirada, i és quan entra el concepte de ciutat, una mirada pel que fa als serveis, les infraestructures i la gestió del municipi, una mirada més ambiciosa. I és que volem ser un poble, però volem tenir els serveis, els equipaments i les infraestructures de qualitat tant o més que els que té una ciutat. I per tant això representa un repte indubtable pel conjunt de la població i també pels governants. I nosaltres ho afrontem amb valentia i l'afrontem sense embuts i sense complexes. Hem d'apostar per aquesta millora, pels serveis que rep el conjunt de la ciutadania, reivindicant la cultura com a element de cohesió, la cultura com a element que ens defineix, que ens singularitza en el territori. Exercim capitalitat. I jo celebro que algunes de les candidatures han agafat aquest concepte, se l'ha fet seu, un concepte que anem explicant des de fa anys i que finalment ha quallat, i jo insisteixo, estic satisfet, perquè certament l'Escala és el poble de referència al nostre entorn. Això és exercir capitalitat, això és tenir una mirada àmplia, apostant sempre per la identitat, però sempre amb aquesta idea de millorar els serveis del conjunt de la població.
Anna, endavant. Aquí no us marcaré un ordre estricte d'intervencions, comencem a obrir l'autogestió d'intervencions.
Bé, m'agrada que la primera intervenció sigui acceptar que no hem passat a ciutat, perquè jo patia, Una de les coses que tenim clar des d'Esquerra Republicana és que l'Escala és un poble. És cert que és un poble que ha de ser referència de l'entorn, ha de ser la capital d'aquest centre de l'Empordà. Tenim una situació estratègica que no és d'ara d'haver crescut, sinó que és una situació estratègica històrica que no s'ha aprofitat fins ara. Els governs anteriors, només de dos colors, no han aprofitat mai aquesta situació estratègica per exercir realment aquesta capitalitat, però és una cosa que ve històrica i que, per tant, hem de, per fi, d'alguna manera, afrontar. Hem de ser un poble de referència no només en serveis i equipaments. A mi em dona la sensació que parlem molt d'equipaments i que cada campanya estem parlant de fer i construir i construir i construir. A mi em sembla que les necessitats que té un poble que ha crescut de la manera que ha crescut l'Escala, que això és indiscutible, també són necessitats d'atenció a les persones, necessitats de quan es demana tirar endavant un punt lila, tirar-lo endavant, perquè tenim molta més població i, per tant, tenim problemes que fins ara poder no teníem o poder no veiem tant. quan demanem habitatge social, l'hem de tirar endavant. No podem esperar eternament a que vingui una subvenció o que vingui algú que vulgui construir un edifici amb 25 o 30 pisos. L'hem d'afrontar des del dia a dia. És a dir, la capitalitat sí que l'hem d'exercir des del punt de vista d'equipaments, de serveis, de comerç, de turisme, de marca, però també l'hem d'exercir a nivell d'atenció a les persones i de cura de la nostra gent.
Gràcies, Edna. Passo la paraula a l'Albert Pons, en Comú.
Sí, ciutat o poble, nosaltres tenim una renda familiar un 20% per sota de la mitjana de Catalunya, com ha dit el company. L'Alt Empordà és la tercera comarca més pobra de Catalunya, i la renda familiar de l'Escala està per sota d'aquesta mitjana. Per tant, capitalitat, ciutat, poble, el que hem de fer és afrontar aquest repte i intentar desenvolupar els equipaments i les xarxes necessàries per fer que tota ciutadania d'aquí a l'Escala pugui tirar endavant. Nosaltres pensem que la despesa o l'esforç que ha fet fins ara l'Ajuntament de l'Escala ha estat absolutament insuficient. Són els mateixos reptes que ja teníem fa 4 anys i són els mateixos reptes que nosaltres vam denunciar. Si nosaltres mirem l'històric de les partides pressupostades i també executades, veiem que no ha estat un repte que l'Ajuntament de l'Escala fins ara hagi volgut afrontar. Fer un històric. Nosaltres, el 2015, l'Ajuntament de l'Escala 2015 va pressupostar un 2,3% dels pressupostos de serveis socials i en va executar un 1,44. El 2016 en va pressupostar 2,70 i en va executar 1,57. El 2017 en va pressupostar 2,6% pels serveis socials i només en va executar 1,67. I del 2018 en va pressupostar 3,56, però desconeixem quines han estat els fons executats, perquè encara no tenim la documentació accessible pel que fa a la liquidació de pressupostos, i pel 2019 sí que simbòlicament ha intentat pressupostar-ne un 4,39, però de moment no estem veient que es desenvolupin cap tipus de política que vagi en direcció a desenvolupar i executar els fons necessaris per fer un teixit social en el qual tothom avanci i ciutat o poble les rendes familiars pugin.
Gràcies, Albert. I des de gent de l'Escala, Carles Carlà, quin és el model?
Quin és el model? És que aquesta és la pregunta, quin és el model?
La pregunta la faig jo, sí. Quin és el model?
A mi m'agradaria generar un debat, perquè si cada cop que parlem cadascú ha de treure aquí la seva campanya electoral, al final estem fent un programa de tele i la intenció és divertir la gent, però bueno...
Fer créixer la gent,
digue-li com vulguis. Jo agafaré comentaris que heu dit fins ara. Hem crescut de 5 a 10. Però això ha sigut per casualitat? Algú havia previst que pujarien de 5 a 10? Hem començat a donar d'obra per fer cases i un bon dia han dit, ostres, ara ja som ciutat, tenim 10.000 habitants, ara em dono compte que necessito una altra escola, ara em dono compte que necessito un camp més gran, ara em dono compte, si haguéssim previst on volíem estar, probablement no hagués crescut per casualitat, perquè llavors, si la previsió és aquesta, vol dir que d'aquí 8 anys el debat és, ara som 20.000? Perquè si el debat és aquest, llavors ja no estarem parlant si som poble o ciutat, serem una ciutat. No acabo d'entendre com hem d'exercir la capitalitat, però hem de mantenir el carisma de poble. És a dir, hem de ser més grans, necessitem un camp més gran, necessitem més serveis, necessitem transport, però hem de mantenir el carisma d'un poble petit. Algú m'ho hauria d'explicar. Jo crec que si tinguéssim un pla, i serem molt pesat perquè al final és la mare dels ous, si tinguéssim un pla i sapiguéssim a on volem anar, ara no estaríem parlant de si ens fa falta. Ara el que estaríem preguntant-nos és si l'actual equip de govern ha complert amb el pla estratègic.
Gràcies a Carles. Joan, Vall-llosera.
Bé, jo ara ja quasi em trobava en un pla de l'Ajuntament, no? Entres i surts i quedes exactament a lo mateix, no? I durant 4 anys el punt de partida és tornem a fer eleccions i ja, si no a la pròxima legislatura tenim sort i podem governar i canviar certes coses que no han pogut canviar durant aquests 4 anys, perquè estar a l'oposició és molt dur, però bueno, a vegades és millor estar a l'oposició que governant, perquè també el que governa té unes dades que no tenim nosaltres. Què vull dir en tot això? Ara aquí es passaríem ara 4 hores fent promeses i expectatives de temes socials. Els temes socials, resulta que hi ha un moment en què ho paga la mateixa societat, anem al tanto, O sigui, aquest pressupost que l'Ajuntament té destinat a temes socials, si no s'ha esgotat, doncs potser perquè no s'ha tingut que esgotar del tot. Hauríem de dir coses molt concretes sobre on te destinaríem aquest tant per cent social, perquè si és per ajudar gent que està en una situació extrema, evidentment s'han de destinar a fons socials, però si és gastar per gastar, doncs millor que no es gasti tot el pressupost per l'Ajuntament. Nosaltres la proposta que tenim ens sembla que és molt clara, i potent aquí ho podríem posar tot a dintre el mateix sac i gairebé solucionar-ho d'una vegada per totes. O sigui, nosaltres la nostra proposta és que a partir del segon any aquests 4 o 5 milions d'euros que diguem nosaltres que està rebaixat el pressupost de l'Ajuntament, pues retornin al poble. Molts dels problemes socials a partir d'aquí ja se solucionen. La gent que no arribava a final de mes perquè li faltaven 500 euros, o li faltaven 700, o li faltaven 150, ja hi arribarà perquè tindrà una rebaixa fiscal importantíssima i això es mantindrà durant aquests 4 anys de legislatura. Sense posar en perill, evidentment, l'economia de l'Ajuntament. Com es farà això? Home, bueno, aquí no en podem parlar en 4 minuts.
No,
l'altre tema participatiu, segons, de que la gent està conforme o no està conforme en com volem el poble. Això és facilíssim. Nosaltres no cal que estem parlant aquí tant de rato d'aquests temes, si volem la platja així, si el poble ha de ser una gran ciutat o la gran ciutat s'ha de convertir en
Joan,
un poble.
Deixem-ho aquí de moment i seguirem més endavant.
Ho arreglaré després, gràcies.
Aquí us demano que anem agilitzant al màxim les intervencions i aconseguirem enriquir el debat. Joan Santís i tancarà la ronda en Robert.
Sí, jo quan he sentit això de la capitalitat, que no ho havia sentit mai, ja he vist l'eslògan, no? Us en recordeu aquell sobre de les nuclears no gràcies? Doncs crec que la CUP faria amb un eslògan d'aquests: capitalitat, no gràcies. I això estaria d'acord amb, amb els nostres punts de creixement zero i de moratòria, en qualsevol tipus de creixement. Consolidem el que tenim, donem qualitat i després ja parlarem d'altres quimeres com capitalitats.
Gràcies. Robert Bosch.
Sí, bé, jo crec que el concepte de poble-ciutat, bàsicament, i d'això no se n'ha parlat, i jo crec que és l'error que hem comès i que hauríem de fer autocrítica tots, govern i oposició, durant els últims 4 anys, i jo parlo dels últims 4 perquè han sigut els 4 que m'han tocat ser regidor, però els anteriors doncs em consta que és exactament el mateix. L'Ajuntament de l'Escala, bàsicament, a part de la gestió del dia a dia, ha de saber definir quin model de poble volem. I en Carles Carlà ho deia, i jo estic molt d'acord amb ell, que moltes vegades molts dels regidors quan sortim dels plens preguntem, escolta'm, això que hem aprovat avui, cap a quin camí va? Això a què respon? A quin pla respon? I ens trobem, i jo crec que aquí doncs, introdueixo, si em permeteu, la primera crítica al govern, no hi ha un pla clar, no hi ha un pla sòlid de saber on volem que vagi l'Escala els propers 15 anys. I és que en els plens ens trobem que totes les propostes que es porten no responen a pràcticament res. El govern ens dirà que sí, nosaltres diem que no, i aquest creiem que és el debat pràcticament que s'ha d'afrontar sí o sí en la propera legislatura i que ja havíem d'haver afrontat. L'Escala no es pot permetre prendre decisions sense saber quin és el seu futur. En aquesta legislatura hem aprovat 5 plans, que ara els recordava, l'estudi Sergi, s'ha fet l'estudi, però no s'ha executat pràcticament res. L'estudi del pla d'accessibilitat, tenim l'estudi però no s'ha fet res. Els estudis previs del POM, tenim els estudis però no s'ha començat a tramitar el POM. El pla de dinamització comercial, tenim el pla de dinamització però no s'ha dinamitzat res. I el pla d'urbanitzacions, tenim el pla, sabem què costarà, però no s'ha començat a fer res. Per tant, jo crec que tenim l'obligació tots plegats d'emplaçar a la gent, si Déu vol, que estiguem al govern, i a la gent que estigui a l'oposició, per tenir un debat conjunt, deixant davant de les idees polítiques i posant-nos d'acord amb cap on volem que vagi l'Escala. I evidentment llavors cada candidatura, segons la seva ideologia, doncs triarà quines són les receptes per fer que l'Escala vagi cap a la direcció on tots hem pactat i crec que tenim l'obligació de posar-nos d'acord.
Fet aquesta intervenció de quin model de poble volem, jo em sembla que ve molt a compte obrir una segona proposta. Preguntau, tenim un pla? Planifiquem prou? Estem en un moment clau, crec, que el municipi de l'Escala, amb l'inici de les gestions de redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Obrim aquest bloc, planificació i gestió, a nivell urbanístic, a nivell d'equipaments, a nivell de serveis, en aquest ampli vano, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal ha de ser aquest projecte de poble o aquesta guia, aquest patró per anar definint quin model de poble volem, no estrictament a nivell urbanístic, sinó tot el que pot o hauria d'incorporar un pla d'ordenació urbanística municipal. Aquí ho teniu. Som-hi. Enna, em miraves amb uns ulls
sí,
dient jo vull ser la primera.
Ja volia contestar abans.
Endavant.
En tot cas, no sé si no ens hem sabut explicar o què ha passat, però per nosaltres exercir la capitalitat del Mig Empordà no vol dir créixer descontroladament a nivell urbanístic. Exercir la capitalitat vol dir aprofitar els serveis que ja ens estan donant, les infraestructures que ja ens està donant aquesta economia eminentment turística que tenim i aprofitar-la perquè el mes de gener la gent dels pobles veïns vingui a comprar l'escala al comerç del nostre municipi i no se'n vagi a Girona. Això és exercir capitalitat, no començar a fer blocs d'habitatges que en tenim moltíssims de buits i que el que hem de fer és intentar que la gent els ocupi. Això és exercir capitalitat. I a nivell del POM, doncs, justament va per aquí. He sentit algunes candidatures que parlen d'ampliar edificabilitat o densitat, tal. Nosaltres pensem que el parc habitacional del nostre municipi està més que complert, és més, està desaprofitat, hi ha moltíssim habitatge buit i el que hem de fer és intentar arribar a un model de municipi respectuós amb el medi ambient, hem de salvar l'estany de Poma, hem de potenciar les planasses, que també ho sento dient de fa molts anys i allà estan, i si no hi ha algú que diu vés allà, no, la gent ni sap que existeixen, i aquest és el model de poble que hem de fer, hem d'aprofitar els recursos que ja tenim, i si fem això exercirem la capitalitat, no ens cal créixer.
Gràcies, Anna. En Robert havia demanat la paraula.
Sí. Introduïes el bloc de planificació i pla general urbanístic, i per tant tal com vaig comentar a l'entrevista que feies a candidats, a mi el que m'ha sorprès aquesta campanya electoral, i ho dic amb el respecte a tothom, ha sigut que en unes eleccions on ens presentem principalment per sapiguent que el pròxim govern haurà de desenvolupar i executar, doncs, el pla d'ordenació urbana municipal, m'ha sobtat no sentir propostes concretes de què volen les candidatures que sigui el proper POM de l'escala. Hi ha frases molt genèriques, però jo crec que la gent a l'hora d'anar a votar mereix saber quines propostes té i quin model de pla general impulsa cada candidatura. La nostra és molt clara, la vam dir i la tornem a reiterar. El nostre pla general s'ha de basar amb tres potes principals. El primer, i ho comentava en el company de la CUP, doncs és la protecció d'un dels entorns més importants que queden ara mateix sense regulació, com és l'entorn de l'Estany de Poma. L'entorn de l'Estany de Poma, doncs tots sabem que té una servitud pública, que és un entorn privilegiat al mig de Riells, i jo crec que, seguint amb el que deia el company, s'ha de protegir l'entorn, però tots sabem que en aquell àmbit, en els voltants, s'hi desenvolupa una activitat econòmica, i jo crec que nosaltres no sorprenem a ningú si diem que s'ha de fer compatible el respecte amb l'entorn amb no perjudicar llocs de treball. En segon lloc, la segona pota del pla general ha de ser quina regulació li donem a problemes concrets que té el nucli antic. Nosaltres creiem humilment que el nucli antic té un problema amb densitats i amb accessibilitat, i per tant, en quant a accessibilitat, veiem com totes les plantes, o pràcticament totes dels edificis del nucli antic, no tenen capacitat per fer arribar un ascensor per la regulació, i això fa, doncs, que el cost i la possibilitat d'utilitzar aquestes plantes es redueixi molt. En segon lloc, tenim un problema de densitats, i és que hi ha molts locals comercials que sabem que no són viables com a locals comercials, que si poguessin transformar-se en habitatges aconseguiríem conjugar el que proposem més, fer el que diuen els companys de la CUP i dels comuns, que és no créixer en construcció i augmentar el parc d'habitatges. I en tercer lloc, i permet-me que acabi, de seguida, en el pla general definirem quin model econòmic volem, i nosaltres tenim molt clar que no volem un model econòmic de grans superfícies que s'instal·lin a les zones industrials que perjudiquin el petit comerç. Per tant, l'Ajuntament i l'equip que ho redacti tindrà l'obligació de posar una limitació a grans superfícies a l'escala.
Gràcies a Robert. Per En Comú, Albert Pons.
Sí, a mi m'agradaria explicar que el pla general ha de respondre a les necessitats que té l'escala. Quan nosaltres parlem de quin model de poble o ciutat volem, hem d'acabar decidint quin tipus de ciutadania volem, si volem una ciutadania en la qual hi hagi desigualtat o igualtat. Quan jo parlo de partides pressupostàries no executades, sí que eren bàsiques, perquè estem parlant de 300 famílies apuntades al banc d'aliments o estem parlant de 50 famílies ocupant habitatge. Per tant, quan nosaltres hem de pensar aquest pla general per a l'escala, la primera cosa que hem de fer és quin tipus de normativa nosaltres ens proporcionem i ens dotem per promocionar més habitatge de primera residència de lloguer. Actualment, dels 15.000 habitatges que tenim aquí a l'escala, només el 15% està destinat al lloguer per primera residència. Penso que el pla general ha de ser una de les eines bàsiques per nosaltres poder desenvolupar residència de qualitat i accessible per tota la població de l'escala per tot l'any. Segona pota, coincideixo amb el meu company Robert Bosch, penso que el pla general ha de servir per protegir el nostre patrimoni cultural i natural, i entenem que durant aquests 4 anys oposició i govern no han estat diligents pel que fa a la protecció dels espais naturals que nosaltres tenim aquí. I un exemple molt clar és el mur que es va construir en el mas de les Corts, el mas Torres Portes. En allà, des del 2015 es va començar a denunciar, el 2015 es va donar una llicència per construir un mur en el parc natural, una llicència que després l'Ajuntament va reconèixer que no era vàlida, però que va necessitar d'un veí i d'un partit que havia quedat exclòs de la seva representació per poder diguem-ne, que tingués algun tipus d'actuació pel que fa a la protecció del medi natural. Pensem que aquestes dues potes pel desenvolupament del pla general són bàsiques. Quin model de poble volem? Cohesió social. Com ho hem de fer? Promoure habitatge per tot l'any per la població de l'Escala i protecció del nostre patrimoni natural.
Gràcies, Albert. Joan Vall-Llosera, nosaltres.
Bé, es parla molt de aquest nou pla d'ordenació urbana, que durant 4 anys, doncs, em sembla que s'han fet 3 o 4 reunions només per explicar el que havien fet els tècnics, els estudis tècnics de viabilitat, de medi ambient, demogràfics, etc. Els regidors de l'Ajuntament que hem assistit a totes aquestes reunions hem assistit només per escoltar aquests informes tècnics, que els tenim en paper. No s'ha tirat endavant mai aquest pla d'ordenació urbana, i jo, al revés del que diuen els companys, de què volem fer amb aquest pla d'ordenació urbana, on volem que vagi a l'Escala, com volem que sigui l'Escala, i nosaltres el que proposem és totalment al revés. Nosaltres no som ningú per decidir on ha d'anar a l'Escala ni què volem que faci l'Escala. Jo crec que el poble és el que ha de decidir-ho, i nosaltres, que abans no ho he pogut explicar, un dels dos segon eix principal del nostre programa és precisament donar veu al poble, no a través d'instàncies que no es contesten mai, sinó en plans extraordinaris que es faran expressament per debatre temes socials i temes de on volem i com volem que sigui aquest poble de l'Escala, en participació ciutadana, sigui a nivell personal o sigui a nivell en representació a través d'institucions i associacions públiques o privades, si fa falta. Aquests plans extraordinaris, el que se resolguin aquests plens, es tramitarà com a punt d'ordre del dia en el pròxim ple ordinari de l'Ajuntament, i aquestes decisions llavors es debatran a nivell oficial en el ple ordinari per, bueno, posar-los en marxa de la millor manera possible i amb el pressupost que calgui, amb les modificacions pertinents que corresponguin amb el pressupost anual que té l'Ajuntament. Això seria una proposta clara i concreta de què volem que faci aquest poble. Jo crec que el poble s'ha de quedar com a poble, hem de mirar de desfer els disbarats que s'han fet per intentar convertir-lo en una gran ciutat, hem de d'alguna manera treballar perquè aquest conflicte que hi ha de viabilitat i d'accessibilitat se solucioni, i això només es pot fer d'una manera, no amb els regidors, que cadascú té la seva opinió, i en plens dels ajuntaments, que moltes vegades no s'acaba de treure mai l'aigua clara perquè el equip de govern és el que decideix, sinó en participació ciutadana a través de plans extraordinaris. Aquesta és la proposta, no consulta, sinó participació ciutadana activa amb un pla extraordinari.
Gràcies per nosaltres. Per la candidatura de Progrés, Víctor Puga.
Sí, jo vull dir que dels que som avui aquí en aquest debat, a excepció del Comuns i de la CUP, la resta ens van presentar les passades eleccions. I és curiós veure com l'única candidatura que portava el programa l'aposta per un pla general, per una modificació del pla general, per un nou pla general, era la nostra candidatura. Per tant, ens omplim la boca de planificació, però la realitat és que ningú ha apostat per la planificació, no només per abordar un nou pla general, que és un repte monumental, sinó també per planificar les urbanitzacions, planificar el teixit comercial i la seva dinamització, el turisme. Tots aquests plans directors s'estan executant, tots, absolutament tots. Jo entenc que algú desconegui, fruit de la desconnexió, segurament del desconeixement. Vostè probablement no ha assistit a més del 30% de les reunions que hem convocat, i òbviament és difícil estar al cas del que succeeix el dia a dia de l'Ajuntament. Però li puc assegurar que tots aquests plans directors s'estan executant i estan en la bona línia. El pla general, sí que ho coincideixo amb vostè amb el company dels Comuns. És veritat que el pla general ha de preservar el patrimoni natural, cultural i del poble de l'Escala. L'Estany de Poma és una iniciativa de la nostra candidatura, que també tothom reivindica, i jo entenc que hagi de ser així, i estic content i satisfet de que això sigui per consens. L'Estany de Poma és un element fonamental pel nostre desenvolupament social, econòmic, turístic i patrimonial, i per tant l'aposta, si és conjunta, doncs ens en alegrarem segur que tots. Estic d'acord en que hi ha un urbanisme molt desendreçat a l'Escala, i d'aquí que necessitem un pla general, que és una eina de gestió molt important i de cohesió, i modificar rasants, alineacions, densitats, alçades reguladores, és imprescindible per dotar de dinamisme al poble de l'Escala. Patrimoni natural, regular l'urbanisme pensant en la simplificació de la normativa i apostar per tancar les portes a un creixement en dispersió, com hem vist els darrers anys. Per tant, planificació, aquest govern jo crec que ha excel·lit en planificació, i és difícil, costa de creure, que algú encara no se n'hagi assabentat.
Si em disculpes, respecte del pla general, dos coses. Respecte de que el Partit Socialista era l'únic partit que ho portava al pla general, jo li demanaré als companys que recuperin el pla general, el nostre programa electoral del 2015, perquè no és que no el portéssim, sinó que era el punt número 1 del programa electoral. Redacció del Pla General d'Ordenació Urbana. Podríem estar d'acord o no d'acord amb com es redactava, però era el punt número 1 del nostre programa electoral. Per tant, intenció de tramitar-lo, evidentment. Però respecte de si el govern i el Partit Socialista a les anteriors eleccions i candidatura de Progrés aquesta compleix les planificacions que es porten al programa electoral, doncs podem recuperar el programa electoral del Partit Socialista de l'any 2007 que portava la redacció del Pla General, podem recuperar el programa electoral del Partit Socialista del 2011 que portava la redacció del Pla General, podem recuperar el programa electoral del Partit Socialista del 2015 que portava la redacció del Pla General i per tant aquest 2019 no sabem si el redactaran o no. En tot cas, nosaltres ens presentem per ser l'equip que lideri la redacció del Pla General. Nosaltres podem dir una cosa, que complirem i el redactarem.
Teniu dret a fer rèplica, certament, però...
Ni cal... rèplica, parlar.
Deixa'm acabar de fer la puntualització que no havíem fet en el transcurs del debat, i tant, tindràs la paraula ara de seguida. Vull dir, quan hi hagi una rèplica ha de ser, evidentment, més breu en la mesura que ja hi ha hagut una intervenció prèvia. I en Carles Carlà i en Joan Sentís no han intervingut encara en aquest tema. Carles Carlà, de Gent de l'Escala, com
sí. El vols? M'ha sabut greu sentir-me apel·lat perquè deies que no hem col·laborat amb la planificació. Jo entenc que dins del POM hi ha la mobilitat, i la mobilitat és el trànsit. Ho dic perquè cada cop que hem intentat parlar amb vosaltres per com ordenem el trànsit, i fins i tot amb les obres que hi han hagut, no ens heu escoltat. Per tant, queda molt bé aquí, davant de tothom, dir que no hem col·laborat, però quan hi ha hagut un intent de col·laboració, no se'ns ha escoltat. Jo crec que l'important és anar a l'arrel. L'últim POM, si no recordo malament, és de l'any 84. No? Si no m'equivoco, 85, perdó. Va. I estem en el 2019. Això vol dir que el proper POM, el que fem, serà pels propers 30 anys. I ens esteu demanant que nosaltres ens assentem en una taula i decidim quina serà una zona verda, quina serà una zona hotelera, si els pisos han de tindre dues plantes, tres plantes, si aquell pàrquing... Perquè sabem segur quines seran les necessitats d'aquí a 30 anys. No creieu que ho hem de fer al revés? No creieu que el primer que hem de decidir és on volem estar d'aquí 30 anys i llavors decidir el POM? És que em sembla curiós que, evidentment, hem de defensar les planasses, però primer hem de decidir què volem fer amb les planasses, perquè, si no, què hi fem allà dins?
Només era això. Gràcies. Joan Sentís, de la sí. CUP.
Bé, jo a vegades es fa bandera política de temes... l'accessibilitat i la circulació al casc antic, no? Per exemple, això farem allò, s'han de fer pàrquings, tal i qual, no? Però a mi això em causa bastanta perplexitat, perquè jo que sóc escalenc de fora a l'Escala i Vic al centre, mai trigo més de 5 minuts d'allà on haig d'aparcar el cotxe. Per tant, no entenc, realment no entenc aquest problema. I després... Alda, benvingut a la defensa d'Estany de Poma. No ens constava abans, perquè nosaltres fa molt de temps que estem això, però bueno, felicitats. Ara la pregunta és, jo primer faig una afirmació, és voluntat política que l'Estany de Poma sigui 100% lliure pel poble? Si hi ha voluntat política, pot ser així. Jo li pregunto a l'alcalde si això contempla aquesta possibilitat.
Em veig obligat a contestar.
I té paraula.
Hi ha voluntat política i s'ha posat de manifest, perquè el que hem fet és suspendre les llicències a tot l'àmbit. Són 70 hectàrees, 70.000 metres quadrats, 7 hectàrees, perdoneu, 70.000 metres quadrats, que volem que siguin l'espai lliure, públic, accessible a tothom i preservat de la construcció dels metres de sostre que hi ha al Pla General, que s'hi poden construir. El que volem és aquests metres quadrats, buscar la manera de reubicar-los. Òbviament aquests mesos no poden desaparèixer, però en tot cas l'Estany de Poma, que té un valor natural, paisatgístic, arqueològic fins i tot, interessantíssim, jo crec que ha de quedar lliure d'edificació, i aquesta és la nostra aposta. Hem suspès llicències durant un any i en aquest any s'ha de definir entre tots, a partir de la participació, què volem que sigui l'Estany de Poma. Jo, al real del que comentava el company Carles Carrà, en cap moment he dit que no participéssiu i que no volguéssiu col·laborar, no ho he dit mai jo això. Per tant, jo el que dic és que el 80% de les, o potser més, de totes les propostes que s'han portat a ple s'han votat per una àmplia majoria. Per tant, això és avalar l'acció del govern. Dir el contrari, seure en aquesta taula i dir que tot el que s'ha fet està malament, doncs és ser incoherent, perquè en definitiva tot el que portem a ple, o una gran majoria, doncs ha estat votat favorablement per tots els grups que estem aquí representats. Per tant, això vol dir alguna cosa, això vol dir que la línia ha estat correcta i que s'ha estat avalant durant 4 anys. Jo entenc això. En qualsevol cas, el Pla General, que és un document, és un pla estratègic, no deixa d'això, per coordinar urbanísticament, però té una vessant social, econòmica, cultural, comercial, també molt important, s'haurà de fer amb la participació ciutadana, el conjunt de la població. No ho decidirem els polítics, això. Hi ha tot un pla de participació ciutadana que està aprovat, que l'ha aprovat l'Ajuntament i que probablement es desconeix. Jo no en sé els motius, perquè s'ha explicat, però això és així. Per tant, el pla general el redactarem entre tots. I no és el mateix que aquest pla general recaigui la responsabilitat de l'impuls amb un equip o un candidat que un altre. Òbviament, el seu model de pla general, estic convençut que no és el meu model de pla general. Estic convençut. Per tant, jo demanaré al conjunt dels ciutadans que aposti per un equip solvent, que aposta per la natura, que aposta pel patrimoni i no únicament per la construcció. Per tant, aquesta és la nostra proposta. Ningú ens pot dir que hem sigut insensibles al patrimoni natural. Albert, jo no puc permetre això. Hem comprat les planasses, hem desclassificat quan allà hi havia la possibilitat de tot un metres quadrats de residencial molt important, hem comprat Vilanera, apostem per l'Estany de Poma, apostem per Empúries, per tant, tot aquest entorn natural, tota aquesta anella envoltat de dos parcs i amb aquest darrere tan extraordinari, nosaltres abandonarem la defensa d'aquest espai. Per tant, aquí jo no admeto de cap manera cap crítica.
Per al·lusions, d'un en un.
Les planasses era edificable i ho hem modificat?
Exactament això. I tu eres en el govern aquests 4 anys, per tant...
Albert?
Sí, jo volia dir que em penso que tu ets ben conscient del que va passar en el mas a Torres Planes.
Estàs parlant d'un punt concret que està per resoldre encara.
Sí, però heu trigat 4 anys a actuar-hi.
Està per resoldre encara.
Jo entenc que les actuacions a les quals tu et refereixes, diguem-ne que eren de calaix que s'havien de realitzar, i a més hi havia un consens col·lectiu en el qual, d'alguna manera, interpreto jo que l'equip de govern i l'oposició havien de tirar endavant. Però quan ha arribat l'hora de realitzar accions valentes, de suspendre llicències i fins i tot d'obligar propietaris a tornar a restituir les finques tal com anaven al parc natural, doncs aquí hi ha hagut, al meu entendre, una inacció i ha sigut, diguem-ne, des de fora de l'Ajuntament, agrupacions, diguem-ne, polítics que hem estat fora, que ens hi hem hagut de posar força.
Més valentes que suspendre llicències a l'Estany de Poma i que desclassificar totes les planasses, home, em sembla difícil d'argumentar això.
Intentaré ser breu, però fa estona que demano el torn de paraula i tinc moltes coses per dir, intentaré fer titulars. El company de Junts per Catalunya, més habitatge al casc antic, de veritat? És a dir, nosaltres fa... no sé com ho heu fet vosaltres, però nosaltres fa parell de setmanes que estem trepitjant tots els carrers del municipi intentant explicar la nostra proposta, i el casc antic és el lloc on hi ha més habitatge buit de tot el municipi. Fer habitatge en planta baixa a mi em sembla una irresponsabilitat. Aquestes plantes baixes, en tot cas, es poden convertir en aparcaments, es poden convertir en aparadors per promocionar l'Escala amb el pla d'aparadors buits que vam intentar tirar endavant i que finalment crec que va recollir el pla comercial després d'una conversa amb el que tirava endavant. O sigui, em sembla una irresponsabilitat absoluta. Per altra banda, parlàvem d'habitatge social, de lloguer social o de lloguer tot l'any. El model d'Esquerra Republicana per l'habitatge social és un model que també és diferent a totes les altres candidatures. És un model que aposta per un habitatge descentralitzat, aposta per una inversió anual mínima de 300-400.000 euros. És cert que no ens podem comprometre amb una inversió concreta, perquè fins que no tens els números al davant no pots, però una inversió anual mínima garantida per adquirir o per rehabilitar habitatge social, que aquest govern el que ha fet és vendre-se'l. Si el model d'Esquerra Republicana s'hagués implantat en els 12 anys que porta el Partit Socialista governant, tindríem com a mínim un parc d'habitatge social de 24 habitatges. I si s'hagués implantat en els 24 anys que fa que governen, per no anar més enrere, Convergència en aquell moment i el Partit Socialista, tindríem 48 pisos i pràcticament arribaríem a les 50 famílies que tenen necessitat. És a dir, i a més, descentralitzadament, per tant, donant vida a barris que ara s'estan degradant.
Breument, Edna.
Participació ciutadana, que la gent parli... em xirria una mica, el tema de preguntar-li a la gent les coses. Em sembla que diferim molt de què vol dir preguntar-li a la gent les coses un partit o un regidor que ve d'apoyar la repressió de l'octubre i de que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil vingués aquí a trencar col·legis electorals i a pagar els nostres fills i les nostres àvies.
Té la paraula. Stop.
Per acabar, amb el tema de la col·laboració jo no m'he sentit al·ludida, perquè penso que hem fet un esforç ingent per ser a tot arreu on hem pogut. L'oposició és complicada i en el meu cas no ens hem sentit al·ludida, i el tema de l'execució dels plans potser sí que s'està executant un pla, però jo li vull recordar a l'alcalde que precisament Esquerra Republicana va votar en contra del pressupost del 2018, per un dels motius era perquè ens havíem gastat un dineral en un pla de màrqueting turístic que no s'havia posat ni un euro en el pressupost del 2018 per tirar-lo endavant.
Gràcies. Té la paraula en el govern.
Simplement dues coses molt breu.
I farem un salt endavant.
En primer lloc, respecte del comentari que feia l'Edna, jo crec que la nostra proposta ha sigut clara. Creiem que en el nucli antic augmentar la densitat permetent que no s'hagi d'edificar més, sinó de tenir més habitatges buits, si som conscients que tenim un problema amb l'habitatge i per tant els puguem destinar a totes aquelles necessitats que ens facin falta, jo diria que no està de més. I crec que es pot discrepar d'una proposta sense cridar i sense ser agressiu, es pot dir quina és la vostra i no passa res. I en segon lloc, a l'Albert deia...
M'has promès 10 segons.
10 més, i acabo. El que deia l'Albert respecte de la paret que comentava la masia que es va construir, jo li vull recordar que Iniciativa per Catalunya, que era el partit anterior que substitueix els comuns, té un govern que és un govern que actua en majoria absoluta pel regidor d'Iniciativa per Catalunya, que era el regidor de Medi Ambient i Habitatge i que no va posar cap oposició en aquesta construcció. Per tant, haurien de parlar internament en el partit per saber si estan d'acord o no amb el que s'ha fet.
Gràcies. A Carles.
Sí. Víctor, moltíssimes gràcies per dir que dones diàleg, però entenem el diàleg de forma diferent, perquè si el diàleg al final vol dir que els dilluns en un ple aixequem la mà per dir sí o aixequem la mà per dir no, és una manera completament diferent al concepte que tenim nosaltres de diàleg. Per mi diàleg és participar en el projecte, no arribar un dijous o de trobar-te uns tècnics que t'estan explicant durant una hora un munt de conceptes que el dilluns hem de decidir si allò ens agrada o no ens agrada. Estic convençut que ens podem trobar, però d'una altra manera de negociar i parlar les coses. Tota l'estona estem parlant de plans directors, però cada un d'ells fa gestions completament separades. Amb el pla director de turisme en cap moment es parla del pàrquing, en cap moment es parla de la mobilitat, es parla de la mobilitat però no gestiona la mobilitat. Si no som capaços de tots aquests plans directors ajuntar-los, no podrem fer res. I després esteu dient que l'esteu tirant endavant. Fa 8 anys que esteu al govern i la majoria s'han aprovat a l'últim semestre.
Albert Pons, en comú.
No, jo volia dir que nosaltres sí que tenim un model de lloguer social ben definit. Volem destinar un 5% de la partida pressupostària per àrea de serveis socials i una partida important serà el lloguer social, molt més important del que ha destinat actualment l'Ajuntament. I per tant, anem a mirar quines fórmules nosaltres tenim, si són per rehabilitació d'habitatges o també podem arribar amb convenis amb propietaris o grans tenidors o banques financeres i aviam quin cost té. Però la partida nosaltres sí que estem disposats a fer-la. I al meu company Robert, jo m'agradaria recordar-li que vostè també porta unes sigles, o que les sigles que porta vostè ara, anteriorment també havien en aquest poble i havien presentat programes i havien acceptat programes que són contradictoris al que vostè ara presenta, com les grans superfícies, per exemple.
Breument i tancarem a Joan Ballosera. Sí o no? Val, ja et sentís.
No.
L'última intervenció, llavors farem un pas endavant i girarem plana.
Per al·lusions, un tema, llavors tornem al tema aquest el pla urbanístic. Jo no sé què veu la senyora d'Esquerra Republicana de dolent en que es facin plans extraordinaris.
No,
per donar...
Vostè veu coses dolentes en què la gent parli.
Jo el que he proposat és fer plans extraordinaris perquè la gent tingui participació activa en la vida de l'Ajuntament. M'ha semblat que això era criticable. Ho he intentat aclarir altre cop o aclareixo per tercera vegada. Convocar plens extraordinaris perquè tota la gent que tingui alguna inquietud, alguna queixa, algun suggeriment el pugui exposar en un lloc oficial com és la sala de plens de l'Ajuntament i s'aixequi acte de totes aquelles persones que hem presentat instàncies o no hem presentat instàncies, volen fer alguna proposta a l'Ajuntament i no creuen estar suficientment ateses, vinguin allà i facin acte de presència i ho diguin. Això seria una. La segona, si estem parlant de què fa o deixa de fer l'Ajuntament, li tenen totes les culpes en l'equip de govern, jo crec que ha sigut el regidor més crític en aquests últims 4 anys del que ha fet l'equip de govern. La resta que esteu aquí els heu votat quasi bé tot a favor, inclús el pla de mobilitat. Pel que fa a la tanca aquesta famosa, no hi veig quin problema té aquesta tanca, la llicència d'obres per mi estava ben donada i senzillament ja... Sí, correcte, hi ha una sentència, però la llicència d'obres estava ben donada. No podem explicar-ho tot aquí en 4 minuts, o sigui, no intentem complicar les coses. L'Ajuntament jo crec que allà va fer el que havia de fer. Jo sóc un dels regidors crítics amb l'actuació de l'equip de govern. I per últim, el tema del PUM, i acabo. per últim, el tema del POM. El tema del POM també, jo sóc un dels regidors crítics, repeteixo, el tema del POM des de l'any 2017 fins a l'any 2019 no s'ha tocat res del tema del POM. Cap regidor de l'Ajuntament ha intentat que això es desencallés. Per tant, aquí la mateixa culpa que té l'equip de govern la tenim tots els regidors que estem al ple. O sigui, el POM no s'ha fet res perquè no ens ha donat la gana a nosaltres.
Gràcies, Vallosera. Gràcies, Albert. Fem una pausa.
De raó, però el pressupost del 2019, malgrat els crítics que són, de, segons ells, de no haver-se redactat el POM, tothom li ha aprovat els pressupostos, a excepció del senyor Vallosera.
Stop. Fins aquí el bloc dedicat a la planificació, a l'urbanisme, als serveis. Girant plana i en els programes dels 7 partits representats en aquesta taula, què hi ha per fer més feliços els escalencs i les escalenques, especialment aquells que no poden seguir o aquells que tenen més dificultats. Digues-li la tercera edat, amb una població envellida cada cop més, a l'escala com a tot el país, digues-li per ajudar la joventut a prosperar econòmicament, digues-li els que no poden tenir una vivenda com cal. Globalment, servei a les persones, com fem més feliços, en definitiva, a la població de l'escala. Vall-Llosera, per nosaltres.
Jo seré molt breu amb això, ja ho he dit abans. La nostra proposta per fer més feliços a totes les famílies de l'escala d'una forma transversal, evidentment, és rebaixar el pressupost municipal un 20%. Aquests 4 o 5 milions d'euros de rebaixa del pressupost municipal es queden a la butxaca del ciutadà, i amb això què es fa? Pues, el que no pot arribar a final de mes li costa una mica menys arribar a final de mes, l'empresari que no pot contratar un treballador perquè va just, si aquests diners es queden a la seva butxaca, potser el contratarà. Aquell empresari que també n'hi ha, que té un treballador i no el té assegurat, poder ho podrà assegurar, i tornem a moure l'economia de l'escala a nivell privat, que és el motor econòmic principal de tota la societat. Lo privat, no lo públic. Sé que hi ha gent que ho diu al revés, nosaltres hem entès sempre que el diner ha d'estar a la butxaca del ciutadà, que és el que crea riquesa, el que crea riquesa, el que crea benestar, i el que realment acaba amb les diferències socials, perquè les diferències socials que estem parlant aquí, que s'han de resoldre des de l'Ajuntament, els acabarem pagant tots nosaltres. No us oblideu d'això.
Gràcies, Joan. Robert Bosch, per Junts per Catalunya.
Sí, nosaltres crec que en el programa electoral portem, en el nostre cas, la proposta en matèria d'atenció a la gent gran més ambiciosa de totes. S'ha discutit els debats anteriors, i jo crec que ha sigut motiu de discussió. Nosaltres creiem que l'escala, a part d'un poble per créixer i per desenvolupar-se, ha de ser un poble on es pugui gaudir d'una bellesa de molta qualitat. I tenim gent que podran gaudir d'una bellesa i d'una jubilació doncs, amb unes condicions de salut bones, i per tant ho celebrem, però hi haurà gent que no se n'en surten tan bé i per tant necessitaran una atenció molt particular. Nosaltres creiem que a l'escala hi ha la necessitat, i així ho creiem, de tenir una residència de molta qualitat. Tenim els PINs, que donen un gran servei, però sabem que els PINs són per atendre tota la demanda que hi ha a l'escala, tant de residència integral com de centre de dia. Consultava les dades ahir, i entre els pobles de Camallera, Torroella, Figueres, Castelló d'Empúries i Girona hi ha 74 persones escalenques que estan sent ateses, i per tant no sabem si són més, però com a mínim hem pogut detectar aquests, que estan sent ateses amb serveis de residència i centre de dia. Per tant, a nosaltres ens agradaria molt poder impulsar aquest projecte i poder fer que la gent que necessita una atenció aquí a l'escala pugui tenir la seva jubilació i la seva atenció mèdica aquí a l'escala.
Gràcies, Robert. Albert?
Sí, nosaltres entenem que perquè hi hagi una vida feliç per a la població de l'escala hi ha d'haver com dos eixos. Una, que tingui les capacitats necessàries per afrontar el present i el futur. Això passa per tenir una bona formació i una bona educació. I en aquest sentit nosaltres volem potenciar i volem ser líders en tenir intervencions en els projectes educatius dels nostres centres que es dediquen a l'educació obligatòria. Pensem que el món està canviant molt, que el perfil professional que nosaltres hem de desenvolupar en el present i en el futur és molt diferent del que ha estat fins ara, i tenim la sospita que els projectes educatius en el qual passa tota la ciutadania escalenca no desenvolupen aquests perfils. Paral·lelament a això, ens agradaria que la ciutadania de l'escala tingués la possibilitat de poder-se adaptar a un món laboral canviant i d'uns perfils molt diferents. I això passa per tenir una xarxa de PTTs o una xarxa d'aules taller a fi de que aquell professional, aquella persona que no té cabuda en el món laboral actual pugui reinventar-se o com a mínim pugui resituar-se en un sector econòmic que potser té més possibilitats. Parlo de PTTs, que són convenis que poden existir entre el Departament d'Ensenyament i les administracions locals i que poden tenir a veure amb la diversificació i dinamització de l'economia. Com he dit abans, pensem que el sector econòmic turístic bàsicament el que genera és precarietat i llocs de treball no qualitats, i per tant això és impossible que generi un poble feliç, i el que hem de fer és dinamitzar sectors econòmics amb perfils laborals molt més qualificats, i pensem que nosaltres hem de proporcionar l'infraestructura necessària perquè el ciutadà escalenc es pugui reinventar si fa falta. Sí, i paral·lelament a això, per ser feliç, evidentment has de garantir uns mínims, totes les condicions necessàries i totes aquelles possibilitats perquè la gent pugui viure bé, són subministraments, és tenir un sostre, etc. I per això nosaltres volem impulsar una àrea de serveis socials potent per poder atendre totes aquestes necessitats. Sí que és veritat que el diner del ciutadà millora la butxaca que no pas l'administració, però hem de dir que hi ha molts ciutadans que no tenen ni un euro a la seva butxaca, que els costa molt arribar al final de mes, i que per tant hem de ser un poble cohesionat perquè tothom pugui tirar endavant i siguem un poble de progrés. I això passa per tenir un sistema impositiu progressista i de tarifació social que faciliti la redistribució de la riquesa, possibilitar equipaments perquè ningú es quedi enrere.
Gràcies, Albert. Per la CUP, Joan Sentís.
Jo crec que a l'escala d'un idol feliços que som, si encara ens preguntes que què podem fer, el que sí que podem fer és, els diners no fan la felicitat, però la falta de diners sí que creen infelicitat. I si volem ser una societat inclusiva, doncs volem que tots participin una mica de la felicitat. Estaria bé lluitar en contra la precarietat laboral i les explotacions fora de la llei dels treballadors, que és una cosa que va bastant aparellada al model turístic, perquè és una cosa que a més d'afectar individualment a les persones, ens afecta a tots, perquè per exemple en el terreny que em toca, quan uns pares tenen un horari laboral impossible, els nanos queden desatesos, i això a l'escola ho notem molt. És una cosa que afecta a tota la societat. Ja està, gràcies.
Carles?
Sí? Si parlem de les necessitats, la majoria dels partits us enfoqueu concretament en una cosa i dona la sensació que si resolvem el centre de dia hem resolt les necessitats de la gent, si posem més diners a la butxaca del ciutadà li hem resolt el problema de diners, per tant tindrà més diners. I perdona, Joan, a la teva intervenció has dit jo no vull bons i dolents, i a la que has pogut has dit que nosaltres érem els dolents, per tant en un dels dos moments t'has equivocat, no només era això. Però nosaltres el que hem treballat, precisament el nostre programa electoral només treballa de les necessitats de les persones, i el que hauríem de ser una mica curosos és no només centrar-nos en un, perquè si parlem de la gent treballadora, aquesta gent treballadora necessita transport, però és que la gent jove també necessita transport. Possiblement solventant el tema del transport faríem feliços a dos sectors que tenen necessitats. La gent gran necessita centre de dia, però molts d'ells a lo millor només necessiten assistència a les seves cases. Hi ha gent que ho té tot i l'únic que vol és un poble més net. Per tant, aquesta persona necessita una mica més de civisme i que els carrers estiguin nets. Per tant, necessitar, cadascú necessita el seu, i si possiblement d'algú es caracteritza un poble és que estem a prop de les persones. Moltes vegades sempre dieu, home, és que et troben pel carrer i et demanen coses. Doncs per això som un poble, perquè hi podem cobrir les necessitats d'aquella persona. Hauríem de ser curosos en saber exactament què necessita cadascú, i l'administració hauria de tindre les eines per poder ajudar a cada una d'aquestes persones.
Gràcies, Carles. Fem la primera ronda i llavors farem un torn de rèpliques. Et nou, Víctor? Víctor. Víctor Pugo, per candidatura de Progrés.
La proposta per la gent gran i per l'atenció a les persones passa per un impuls a polítiques assistencials a domicili. Jo penso que és el que fa falta a l'escala. Fa falta suport a persones en especial situació de vulnerabilitat, a persones que no es poden autogestionar, que necessiten un acompanyament. Aquí Càritas fa un servei excel·lent amb el programa Àncora, de la mà també de l'Ajuntament, i hem de poder extendre això al conjunt de la població, no només al nucli antic. Per tant, la nostra aposta no passa per fer una gran residència, que jo no sé si vostè ha valorat el cost de fer aquest centre. Estic convençut que no, perquè si no sabria perfectament que és inviable si no hi ha un concert de la Generalitat, que actualment no existeix. Estem en contacte permanent amb el Departament de Benestar i sabem perfectament que no es concerten places públiques. Jo sóc patró de la Fundació Salut d'Empordà, estem intentant tirar endavant una residència en un espai d'absoluta necessitat com és una gran ciutat com és Figueres, i això és absolutament impossible perquè la Generalitat no hi aporta la seva part. L'Ajuntament està en sintonia, la Fundació de Salut Temporal també, però la Generalitat no. Per tant, no fem polítiques, la Generalitat no està fent polítiques públiques realment adreçades a la gent gran i es resol d'un problema d'una situació d'una població cada vegada més envellida. La nostra aposta és fer accessible l'oci, la cultura, l'esport a la gent gran. Hi ha molta gent gran que està en perfectes condicions. Aquest espai, el Casal de Jurats, és el paradigma d'això que estic dient. Persones de 90 anys que estan perfectament actives. Aquesta gent necessita un acompanyament, necessiten un recolzament que els hi estem prestant. Però també hi ha persones que estan en una situació de mobilitat reduïda, persones que són grans, que estan malaltes, que estan a casa i necessiten aquest acompanyament, necessiten un transport, que ho portem al programa, per acompanyar-los a Figueres, a Girona, fins i tot al centre de dia. I ja per donar alguna dada i per desmitificar el tema de la, també de la gran residència, a l'Escala tenim una residència que és els Pins, concertada, una residència concertada amb un concert públic, de 95 places, 85 són públiques, i d'aquestes públiques únicament el 35% estan ocupades per escalencs. Què vol dir això? Doncs que les places públiques no es poden limitar únicament a la població de l'Escala. Qualsevol té accés a una plaça pública. Per tant, si vostès aposten per fer una residència i concertar places públiques, que la Generalitat no en concerta ni una a dia d'avui, han de saber que el conjunt dels escalencs pagarem 5 o 6 milions d'euros per una residència que se n'aprofita al conjunt. Està molt bé ser altruista, però amb els nostres recursos hem de ser molt curosos i hem de fer una gestió rigorosa. I estem parlant de fer grans inversions com aquesta i no fer retallades només per un motiu, perquè l'Ajuntament de l'Escala en aquests darrers anys ha passat de 12 milions d'euros d'endeutament a 0 milions, pràcticament. Podríem dir que hem eixugat a la seva totalitat sense augmentar els impostos en aquests 4 anys, els impostos congelants. Com es fa això? Amb rigor pressupostari, el que no hi ha hagut a l'època de Convergència del que vostès hereu.
Tindrà torn de rèplica, però acabem la primera ronda amb Edna Estrems.
Bé, hem parlat de moltes coses i m'agradaria agafar una mica pinzellades de cada una. Gent gran, jo estic d'acord amb l'alcalde en funcions que una... en funcions...
Fins diumenge, alcalde.
Que una residència de gent gran construïda...
Silenci, sisplau.
Construïda amb diner públic és una... és inassumible per un municipi com el nostre i que és un pressupost que se'ns en va de les mans. Nosaltres pensem que hi ha dos temes. Un és l'acompanyament de la gent gran que està sola, que ha sortit aquí aquest tema. Nosaltres pensem que això s'ha de fer connectant les entitats, potenciant el treball en xarxa. Hi ha moltes entitats, l'Escala té més de 80 entitats, hi ha moltes entitats que es dediquen a finalitats socials o que poden ajudar a aquestes altres entitats que es dediquen a finalitats socials, i segurament si estessin més connectades entre elles, si es potenciés aquest treball en xarxa, es podria fer moltíssima més feina, perquè les entitats totes tenen voluntaris i per tant seria una manera d'ajuntar voluntaris i d'ajudar a moltíssima més gent que està sola, que necessita anar a comprar o que necessita anar al metge. A nivell de transport, nosaltres tenim propostes concretes. La proposta concreta és, anem a fer una borsa de cotxes compartits. Això no costa ni un euro, és zero, gratis. Fem una borsa de cotxes compartits que es pugui gestionar des de l'Ajuntament, que l'impulsi l'Ajuntament i que a nivell tecnològic, digital, existeixen experiències a nivell del BlaBlaCar i companyia que funcionen i que poden connectar a persones que fan el mateix trajecte que ara mateix estan absolutament desconnectades. L'Escala és suficientment gran com perquè hi hagi moltíssima gent que no està connectada entre ella i per tant l'Ajuntament ha de fer aquest esforç. Això pot ajudar gent gran, pot ajudar gent jove i pot ajudar a gent treballadora que necessiti anar a Figueres. Potenciem la connexió amb Camallera. Camallera és el nostre punt més proper del tren. Camallera ens porta a Figueres, ens porta a Girona, ens porta a Barcelona. Per tant, potenciem aquesta connexió. I a nivell de gent gran concretament, la gent que realment no hi arriba o no pot, com comentava l'Abel. Nosaltres creiem moltíssim en el model de centre diurn, un model que està funcionant a Camallera, un model que pot ser absolutament municipal i que hagués anat perfecte, per exemple, a la casa de la Matilde, que ara ja no tenim. Una casa en planta baixa, que queben 10, 12 persones, que hi ha... persones que els acompanyen, diguem, no és un centre medicalitzat, el metge només hi va un parell de vegades i per tant està cobrint un sector que no té tantíssima dependència, que aquest sector amb tanta dependència ja l'està cobrint els Pins. Anem a buscar realment quina és la vacant que té l'Escala i no anem a duplicar serveis i a gastar-nos moltíssims diners per una cosa que ja està funcionant.
Gràcies, Edna. Hi ha dues paraules demanades per al·lusions, en Joan Vall-Llosera i en Robert Bosch. Deixem per la primera, Joan, que l'havia donat abans.
El company de gent de l'Escala crec que no m'ha escoltat en la meva intervenció.
Us prego, sí, ara que encara estàs engegant, el màxim de brevetat en aquesta intervenció, perquè estem acostant-nos al final del debat.
S'intentarà.
Gràcies.
Bé, quan ha parlat de que primer hauríem de preguntar a la gent què és el que necessita per fer actuacions, nosaltres ja hem dit abans que la gent que tingui alguna necessitat o tingui alguna inquietud, doncs pot venir directament amb un ple extraordinari de l'Ajuntament i parlar amb els regidors de viva veu i exposant-los allà en viu i en directe què és el que necessita. Crec que està coberta la necessitat de la gent a través del que comentava el company de gent de l'Escala. Jo me n'alegro també de que tant Esquerra Republicana, bueno, jo senyor Puga crec que també hi estava d'acord, jo fa temps vaig dir a l'Ajuntament en un ple de que la solució, bueno, una de les solucions, perquè solució no n'hi ha mai cap de definitiva, però el tema de la gent gran que no té autosuficiència i el tema de l'assistència social en gent que no té vivenda, pues passa per l'alquiler tutelat d'alguna manera per l'administració, en aquest cas per l'Ajuntament, de pisos privats o de cases, en fi, habitatges privats, que volguessin cedir a persones que no tenen sostre, encara que sigui només la temporada d'hivern, amb un lloguer realment econòmic o amb una rebaixa d'impostos a cobrir aquestes necessitats socials. Això ho vaig dir en un ple de l'Ajuntament, va sortir a la premsa, ara en tornem a parlar, i sí que recolzo en el senyor alcalde aquesta proposta, més que no pas fer un altre centre, i m'alegro també que la companya Esquerra Republicana, que en aquell moment estava en contra, també estigués amb això.
Moltes gràcies. Robert Bosch.
Sí. Respecte a la residència, jo crec que estarem tots d'acord que el model d'atenció a la gent gran, debatre'l en 3 minuts d'intervenció és complicat, i per tant jo emplaço a que a la propera legislatura un dels temes principals que discutim sigui justament aquest, i per tant tindrem temps de posar en comú les viabilitats o no dels projectes. Però respecte de la gestió econòmica que diu del partit que sóc greu, que és Convergència, primer m'agradaria dir una cosa, que és que jo estic molt content i molt orgullós de la gestió de Convergència i l'Ajuntament de l'Escala. Però ha parlat de tres coses. Respecte de la gestió econòmica i de l'endeutament, parla de Convergència i Unió, que va entrar al govern l'any 95. Convergència i Unió, quan va entrar al govern, es va trobar un endeutament del 100% del pressupost, i va haver de fer el mes d'agost un crèdit a curt termini per pagar les nòmines, perquè no hi havia suficientment tresoreria per pagar les nòmines del mes de setembre. Per tant, està molt bé dir on som, però també és molt interessant dir d'on venim. L'Ajuntament de Convergència i Unió va deixar un endeutament del 74% quan veníem del 100, i certament el govern del Partit Socialista deixa un endeutament molt baix, fruit de pujar impostos i de tenir un pressupost molt elevat, però jo estic d'acord amb que s'hagi reduït l'endeutament i que, per tant, ens trobem en una situació econòmica bona, però no podem dir que és del 0%. I no ho podem dir perquè jo aquest matí m'he preocupat, perquè sabia que en parlaríem de l'endeutament, d'anar a veure la interventora, i si em permets fer un parèntesi, la interventora que porta més de 30 anys a l'Ajuntament, que es jubilarà d'aquí 3 setmanes, i per tant jo crec que entre tots, fora bo que li agraïssim, i ja ho hem fet, doncs la feina magnífica que ha fet. S'ha fet en ple fins i tot, però avui volia destacar-ho. La interventora m'ha dit, deute a dia d'avui, 2.305.914,16. Que uns direm que és alt, els altres direm que és baix, però en tot cas és el 13,56, no és el 0. Jo crec que és important destacar les dades tal com són.
Per al·lusions.
Hi ha una paraula pendent allà, però
seré molt, com que molt, 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 molt breu.
Sí.
Convergència es troba amb un endeutament del 100%, i després de governar 12 anys el deixa amb un endeutament del 86%.
74.
Aquestes són les dades que segur que si li demana l'interventora li dirà. I efectivament, avui l'endeutament de l'Ajuntament de l'Escala és de 2.300.000 euros, però hi ha 3 milions d'euros al calaix, que podríem eixugar perfectament aquest deute, i es farà a final d'any si no hi ha alguna inversió que ho reclama. No hem parlat de serveis, no hem parlat de la planta de tractament d'aigua potable, per exemple. Una necessitat absoluta del poble de l'Escala, que ens hem compromès a fer-la, ens han donat una subvenció del 40%, la subvenció més important que ha rebut un ajuntament a tota Catalunya per abordar un projecte d'abastament d'aigua, i ens hem compromès la diferència a portar-la amb els recursos propis sense demanar un increment als impostos i la taxa.
Era un torn de rèplica, però, no traguem temes nous,
disculpa,
candidat.
5 segons, i és que heu parlat de la pujada d'impostos. Jo el convido a veure el meu rebut de contribució i veurà que en aquests 4 anys ha baixat un 3%.
12,
quan vulgui, 12
anys.
Quan vulgui ensenyo.
12 anys.
Quan vulgui ensenyo.
Ens emplaçarem fora d'aquesta sala per continuar-ho. I el Albert Pons tanca aquest bloc.
Sí, serà complicat sintetitzar tot el que ara tinc ganes de dir. Primerament...
És un torn de rèplica, no és per treure temes nous, eh?
Sí, però sí que volia dir que la gestió de Convergència i Unió durant 12 anys en l'Ajuntament, ells van coincidir amb una època d'uns ingressos extraordinaris molt alts, que podien haver aprofitat perquè l'endeutament no deixessin l'Ajuntament amb un 74%. Dos, o 86. Tenès, en tot cas, la ciutadania no té accés a aquesta informació. Nosaltres hem hagut de recórrer diverses vegades al GAIP, el que és l'organisme de la Generalitat que garanteix l'accés públic de les dades, per poder tenir dades sobre contractes vigents de l'Ajuntament. No podem saber ara si realment l'endosament de l'escala és aquest o no. No sabem quin és el contracte, per exemple, de la piscina municipal. No està a l'abast. Novament, nosaltres l'hem demanat a l'Ajuntament, però no ens l'ha cedit i hem hagut d'anar a recórrer al GAIP. El mateix ens va passar amb el contracte de les aigües i el mateix ens va passar amb Urbacer. Finalment, l'Ajuntament els el va cedir a ordre de GAIP. Llavors, a mi el que sí que m'emplaçaria és que un compromís de la llei de transparència i, per tant, que la web de transparència de l'Ajuntament de l'Escala fos 100%. Actualment és el 59%. Costa molt poder rebatre determinades dades perquè costa molt accedir-hi, sobretot pels que no hem estat en l'Ajuntament els últims 4 anys.
Gràcies, Albert. És un quart i 5 minuts de 10. Hem anunciat abans de començar que plantejàvem un debat de 90 minuts, d'hora i mitja. Havia facilitat als candidats un llistat de temes que no els tocarem tots, però no vull aixecar-me d'aquesta taula sense preguntar-vos sobre el paper de l'Ajuntament aquests últims mesos o aquests últims anys davant del procés català, davant tots els esdeveniments que s'han succeït, i el paper que hi ha jugat i que creieu que hauria de jugar el paper que hi ha jugat i creieu que hauria de jugar-hi el consistori de l'Escala. I dedicarem 8-10 minutets només, i després entrarem ja en la ronda de conclusions. Qui vol ser el primer? Albert.
Jo honestament desconec el paper que ha jugat l'Ajuntament. Sé que hi ha hagut mocions, però no les he seguit. Sí que penso que és denunciable la presó preventiva en la qual es troben alguns presos polítics aquí a Catalunya. Penso que és inadmissible i incomprensible com està actuant o com ha actuat la Fiscalia de l'Estat i actualment està actuant el Tribunal Suprem.
Gràcies.
Des de Gent de l'Escala intentarem fer el màxim possible per tirar el procés independentista. Sent un poble, l'únic que podem és mantindre la base, el que podem és fer que aquest caliu de l'independentisme estigui en funcionament. Molt poca cosa pot fer un ajuntament més que sumar-se a tota la majoria d'iniciatives, però el que sí segur que podrem fer és estar en el moment en què el país ens ho demani, i el que sí que podrem fer és ajudar entre tots perquè aquest país sigui independent.
Gràcies a Carles. Joan Sentís.
Nosaltres ho portem en l'ADN. Nosaltres, la nostra gestió municipal porta l'objectiu, som una candidatura municipalista que vol dir que volem arribar a la República a través dels ajuntaments, extendre la xarxa com altres pobles veïns de l'entorn, Viladamat, Verges, etc.
Gràcies. Joan Vall-Llosera.
Ja he fet un preliminar, em sembla, anticipant també aquesta qüestió, no? Nosaltres som defensors d'aquella Escala i de la Catalunya Unida que sempre ha prosperat i que quan ha prosperat ho ha fet caminant al mar d'Espanya en busca de l'estabilitat social, de la pau i del benestar. Evidentment, l'Ajuntament de l'Escala ha optat per no posicionar-se, fer cas del que cridava més i el que callava l'ha deixat callat, i com he dit abans, nosaltres treballarem perquè n'hi hagi ni bons ni dolents i els símbols partidistes estiguin molt bé en el domicili privat, però no en l'àmbit públic, on hi ha moltes persones que pensen de moltes maneres diferents i tothom ha de ser respectat.
Catalunya, Robert Bosch.
Jo crec que el paper dels ajuntaments activament en el procés sobiranista és un paper que jo crec que tots hem de reconèixer que és un paper complicat, perquè ens trobem en una situació que probablement posicionar un ajuntament pugui fer doncs, que hagin de recaure responsabilitats molt greus sobre els representants polítics. Jo crec que tots hem de ser conscients, i ho sabem, que aquest paper actiu és molt complicat, però sí que és molt important. El missatge que es dona depèn de quin sigui el mapa que dibuixi el municipalisme català en aquestes eleccions i en altres, però sobretot en aquestes que són municipals i europees. I per tant, jo crec que el missatge que enviarem a Europa serà molt potent si el municipalisme català en conjunt pot donar un missatge d'unitat entorn al president Puigdemont. I respecte al que deia en Joan, jo estic molt d'acord amb el que s'ha de complir la llei. Mira, permet-me que faci una reflexió personal. Jo vinc de la tradició de Convergència i Unió i la meitat del partit no érem independentistes i apostàvem per un país que estigués a dintre d'un projecte espanyol sense problema. Els últims 15 anys ha sigut un escàndol tan bèstia el que s'ha viscut en aquest país que no hi ha per on agafar-se. I qualsevol persona que pensi en cap com és possible que per seduir una regió d'un país et vingui la Policia Nacional, et vingui la Guàrdia Civil, i permeteu-me que ho digui així, a repartir bufes per gent que vota, heu aconseguit, i sou una màquina de fer independentistes brutal. A mi m'heu aconseguit fer-hi. Per tant, Jo crec que quan demanes que es compleixi la llei s'ha de complir per tothom. El que va fer la Guàrdia Civil i la Policia Nacional és tot menys complir la llei.
Gràcies, Robert. Anna?
Tenim claríssim que els ajuntaments són la base de la República. Sense ajuntaments compromesos amb la República Catalana, la República no tirarà endavant. La República no és només una idea utòpica o una quimera amb un nom. La República és que tothom assumi el projecte republicà. La República és treballar per la gent. La República és millorar la vida de la gent. La República és anar endavant. I això Esquerra Republicana ho té clar. I no ho té clar d'ara, ho té clar des dels 88 anys d'història que té. I a més, Esquerra Republicana té una tradició independentista amb un president afusellat pel feixisme, amb un president empresonat pel feixisme i amb una secretària general empresonada pel feixisme. Per tant, nosaltres tenim claríssim que els ajuntaments han d'estar al servei del govern de la futura República Catalana i que amb nosaltres això és absoluta garantia. I no és una explicació que faig aquí, és una tradició, és un compromís i és una això és un compromís que tenim, no d'ara, sinó dels 88 anys que fa que existeix el partit. Mireu, jo tinc, diré l'edat, 36 anys, i tinc claríssim que l'única sortida per Catalunya és la independència des dels 13. Per tant, tinc el doble d'anys d'independentisme que de no independentisme, i és perquè no tenia massa ús de consciència nacional. Per tant, garantia de república és Esquerra Republicana. I el diumenge a la nit, el mapa, TV3 farà un mapa d'aquells que el 28 d'abril va pintar tot de groc, i l'Escala té dues opcions, pintar-se de groc o pintar-se de vermell.
Gràcies, Anna. Per candidatura de Progrés té la paraula Víctor Puga.
Sí, bé, estem davant d'un conflicte polític que requereix diàleg, pacte i acord. Aquesta és la nostra proposta, ho ha sigut sempre. Nosaltres hem donat la cara des del primer dia. Jo crec que en un debat tan intens com és aquest, en un conflicte tan important, tan complex com és, no s'hi val amagar-se. Nosaltres no ho hem fet, no ho estem fent i no ho farem. Nosaltres estarem a l'alçada del context, del que demani a nivell de país. Jo crec que això queda fora de dubte. A vegades no som el que diem, som el que fem, i per tant aquí tots ens avala una trajectòria. Això és el que vull dir jo. Ara, és veritat que s'ha de ser permeable, sensible a les opinions de tothom, a la sensibilitat de tothom. Un alcalde o una alcaldessa, entenc, i ho he sentit dir a tots, ha de ser l'alcalde o alcaldessa de tots, i per tant el respecte per davant de tot. A partir d'aquí, l'Ajuntament s'ha de posicionar. És evident que no es pot mantenir al marge un Ajuntament en una situació com l'actual, però no perdem de vista tampoc la perspectiva, i és que les properes eleccions, les del proper diumenge, no estarem decidint si el govern de la República, estarem decidint el govern que vol treballar per l'Escala, que vol tirar endavant un pla general, una planta de tractament, una residència o no. Estarem debatent sobre els problemes del dia a dia de la gent, i aquest tema, que estarà en el context i que caldrà posicionar-se quan toqui, serà un tema, en tot cas, que hi serà, però no perdem de vista el que estarem decidint el proper diumenge, en definitiva.
Gràcies, a Víctor. Falta un minut i seran dos quarts de deu. Si ha quedat alguna cosa al tinter, afegiu-ho, sisplau, al torn final, a l'última intervenció. Abans d'obrir aquest últim torn, ara jo hi calçaré una falca, també. Perquè dia sí, dia també, en cadascun dels debats d'aquesta setmana i entrevistes de la setmana passada, els candidats o en el debat s'ha agraït la tasca de Canal 10 Empordà, de Ràdio L'Escala, en el cobriment d'aquesta campanya. Gràcies. En nom de tot l'equip que fa possible aquest programa, en nom de tots els professionals i els col·laboradors dels mitjans locals, gràcies, us torno l'agraïment. I em sembla que l'Escala es pot sentir ben orgullosa també de tenir aquestes eines que hem d'arrodonir, hem d'acabar de trebar, perquè la ràdio farà 35 anys aquest any, la televisió n'ha complert 20 aquest any, i em sembla que són projectes encara inacabats. Bons, fan una bona feina, i vosaltres l'agraïu, i em sembla que qui l'agraeix més també és el públic, que ens segueix dia sí, dia també. Sense ells no tindria massa sentit. Per tant, aquí queda dit, i ho dic ara, perquè si m'espero tot al final, la gent ja aplaudirà, s'aixecarà, i això quedarà de ser. Per tant, aquí he calçat també la meva falca. Ja que ens ho agraïu, jo us torno l'agraïment, però acabem-ho, acabem els projectes i acabem-los de travar. Minut d'or, i minut de tancament per recollir allò que hagi quedat en el tinter i amb l'oportunitat de demanar el vot. Joan Sentís, perdó.
Jo no recolliré gran cosa, em sembla que tot ja està molt dit. Només volia demanar el vot independentment de la meva persona. Jo vinc en representació d'una assemblea, som assemblearis, i és a la CUP a la que esteu votant. Us convido a mirar el programa, que es trobareu fàcilment a internet, o passar-vos pel nostre local de la platja. La nostra línia política és molt clara. La CUP no enganya, no hi ha dubte del que som. Tampoc hi ha dubte del que farem després de les eleccions, ni aquí donarem suport per formar l'equip de govern. Per tant, a mi em sembla que caldria, que estaria bé, que la CUP estigués a l'Ajuntament de l'Escala. Gràcies.
Gràcies a Joan. Per gent de l'Escala, Carles Carlà.
Abans del minut vull fer una intervenció amb tot el carinyo. És una falta de respecte que siguem 7 els que ens presentem i només hi hagin dues opcions, o taronja o vermell. Hi han 7 opcions, des del meu punt de vista. I és un ajuntament que governa per tothom, però estem adherits a municipis per la independència, aprovats per un ple, però es veu que ens fa vergonya posar el rètol a l'entrada. Per tant, poder per tothom, tothom no es governa. Avui hem escoltat moltes propostes. Avui tots els partits han dit què faran al futur, si els voteu, si els feu recolzament, faran grans inversions. El que no hem parlat avui és de les inversions i els projectes que no s'han fet, que fa 4 anys en aquesta mateixa sala es van dir, però que no s'han complert, perquè a vegades la dignitat política queda una mica entredit. Jo us podria prometre coses, però em ve més de gust donar-vos les gràcies. Em ve de gust donar les gràcies a la gent treballadora, que s'aixeca cada dia i fa les seves 8 hores amb la jornada laboral, i quan acaba es dona compte que el 40%, 50% del seu temps només és per pagar impostos i per pagar la societat del benestar. Cada dia els hi exigim més, però cada dia els hi traiem drets, fins i tot el dret a poder reclamar. Vull donar les gràcies a la gent jove, que per molt que des d'aquest ajuntament, des dels polítics, no siguem capaços d'acabar de donar-los una oferta cultural i una oferta d'oci, ells seguiran estudiant, seguiran esforçant-se per aconseguir els somnis que tenen en el futur. I sobretot tinc ganes de donar les gràcies a la gent gran, a la gent gran que amb el seu respecte, la seva educació, han passat generació rere generació transmetent la cultura d'aquest poble. I si puc, també els hi demanaré perdó, perquè les grans multinacionals, les grans empreses es fan d'hort amb les seves misèries, i algunes vegades des dels ajuntaments tampoc sabem cobrir les seves necessitats. Si tingués temps, donaria les gràcies a tots els que estan al nostre programa, a la gent cívica, a la gent sostenible, a la gent que necessita, la gent gran, la gent petita. A la gent petita els hi haurien de demanar perdó, perquè ells no ens donen compte, però el dia de demà seran els nostres alcaldes i els nostres regidors, i possiblement els hi hem deixat un poble, perdó, possiblement els hi hem deixat una societat una mica desmuntada, i a lo millor no els hi deixarem ni aire. Jo us dic tot això, però els que més tinc ganes de donar gràcies és a tots, perquè durant 2 mesos un partit modest com nosaltres ens heu deixat entrar dins les vostres cases i explicar-vos com volem que sigui el món, com volem que sigui l'Escala. Perquè nosaltres també som gent treballadora, som gent cívica, som gent emprenedora, Carles. Perquè nosaltres som com tu, gent de l'Escala.
Gràcies, Carles. Per nosaltres l'Escala, Joan Vall-Llosera, última intervenció del debat.
Bé, si us agrada la nostra proposta de retornar aquests quasi 5 milions d'euros rebaixant el 20% del pressupost de la vostra butxaca a vosaltres, al poble, i si us agrada la nostra proposta també de convocar cada 2 mesos aquest ple extraordinari per poder fer sentir la vostra veu, per presentar i debatre exclusivament iniciatives, queixes, suggeriments o aportacions ciutadanes que seran tractades posteriorment en debat plenari, de manera que el que es faci al poble sigui prèviament consensuat pel poble, i també si us agrada la manera com solucionarem la problemàtica dels pisos socials en lloguers pactats amb la propietat privada i tutelats per l'Ajuntament, la proposta de menys multes amb afany recaptatori i més seguretat al poble, si us agrada la proposta de crear un Consell de la Gent Gran i Benestar Social, i si també us agrada la proposta de crear un cens de persones en dependència i una xarxa de voluntariat i professionals per atendre-les, combinant amb l'alternativa d'un centre de dia la possibilitat de que les persones amb mancances d'autosuficiència siguin cuidades quan els familiars no poden, per especialistes, mentre els familiars se'n van a treballar, si han aconseguit que el nostre programa us interessi, voteu. Voteu-nos a nosaltres a l'Escala i us asseguro que no us arrepentireu. Gràcies.
Gràcies a Joan. Té la paraula Albert Pons.
Sí, moltes gràcies. És un minut, i no és un minut d'or, és un minut pobre. A mi m'hauria agradat desenvolupar molts més temes que portava preparats i que ambicionem poder desenvolupar els pròxims 4 anys per preparar per una Escala pel futur, no només pels pròxims 4 anys, sinó pels 20. Entenem que estem afrontant transformacions molt importants en la nostra societat, de les quals amb prou feines hem pogut debatre avui aquí sota aquesta taula. Per nosaltres és cabdal desenvolupar l'àrea de serveis socials i les polítiques que fan que han d'anar dirigides a poder diversificar l'economia de l'Escala. Pensem que el sector econòmic del turisme està massa desenvolupat i no permet afrontar amb fermesa i amb convicció la pobresa i la precarietat que aquest model ens està deixant. No tothom a l'Escala està seguint el ritme del progrés, i un poble de futur és un poble cohesionat en el qual ningú es queda enrere, i és per això que nosaltres volem desenvolupar polítiques del futur perquè tothom hi sigui. Voteu-nos a nosaltres, sisplau.
Gràcies, Albert. És el torn d'Esquerra Republicana en Estrems.
En tot cas, agafant el fil anterior, quan nosaltres presentem aquest programa de govern amb 5 àrees treballades, amb moltíssimes propostes treballades des de la proximitat, estem parlant, com he dit a la meva primera intervenció, d'un programa per tothom, i per tant un programa que desenvoluparem sense preguntar-li a ningú quina bandera penja al balcó. I per una altra banda, em sembla absolutament fora de lloc que en un lloc institucional com aquest ningú es dirigeixi a ningú com a carinyo. I això és una cosa que hauríem d'intentar erradicar en els següents anys. Aquest diumenge tenim la responsabilitat d'escollir quin poble volem per als propers anys. I des d'Esquerra Republicana sabem o creiem que tenim dues opcions. L'opció de la política vermella, que aposta pel gris a tot arreu, que primer executa i després pensa, i que decideix coses sense consultar el carrer. La vella política del bipartidisme històric, que parla molt de passat i pensa molt poc en el futur. O la política groga, la política de proximitat, de l'orgull de poble, de trepitjar carrer i d'escoltar les persones. Diumenge tenim l'oportunitat de donar-nos una oportunitat, d'avançar, de canviar de model, d'apostar per una nova política, fresca, dinàmica, propera, transparent i femenina. L'única opció netament republicana que està en condicions de guanyar a l'Escala les eleccions del 26 de maig, compromès amb el nostre poble i amb el mandat de l'1 d'octubre. L'opció que, en paraules d'Oriol Junqueras, de la gent que no es rendeix, que no es cansa i que quan es cansa no ho diu i segueix treballant. Diumenge, com deia abans, tindrem un nou mapa de colors a TV3, i aquest mapa de l'Escala apareixerà vermella o groga, una de dues. És per tot això que us demano que ens feu confiança. Que diumenge...
Silenci, sisplau.
Voteu Esquerra Republicana. Voteu Oriol Junqueras a Europa. Voteu la llavor del canvi a l'Escala.
Gràcies, Emma. I l'última intervenció per Junts per Catalunya, Robert Bosch, endavant, com vulguis.
Bé, jo crec que aquest diumenge encarem probablement la cita electoral més important dels darrers anys. A nivell municipal decidirem qui surt escollit alcalde, quin equip de govern posem al capdavant de l'Ajuntament i, per tant, qui gestionarà 100 milions d'euros de pressupost els pròxims 4 anys, que no és poc. I a nivell europeu decidim, bàsicament, quin missatge dona el municipalisme i la política nacional de Catalunya enfront de la situació política que viu el país. Enviarem el missatge de saber si Catalunya es conforma en formar part d'un país que té presos polítics i exiliats, com si Catalunya envia un missatge de recolzament i suport al president Puigdemont i a la consellera Ponsatí i al conseller Comín perquè puguin treure l'acta d'eurodiputats i puguin fer la política de transició nacional des del cor del Parlament Europeu. Per tant, jo avui ho tinc fàcil. A les eleccions europees us demano el vot pel president Puigdemont, per Junts per Catalunya, i a les eleccions municipals us demano el vot per Junts per Catalunya de l'Escala. Moltes gràcies.
Gràcies a Robert, també. I última intervenció del debat per a Víctor Puga, candidatura de Progrés.
Endavant. Sí, jo per tancar amb la dinàmica de les últimes intervencions, jo aposto per fer un discurs, una última intervenció optimista i deixar enrere el pessimisme i la crítica que hem vist en aquestes darreres intervencions. Al llarg d'aquestes setmanes hem pogut contrastar projectes, programes, propostes i en definitiva models de població. Jo espero que la participació estigui a l'alçada de la transcendència d'aquestes eleccions. És l'únic que coincideixo amb el company de Junts. El que surti, l'equip guanyador d'aquestes eleccions, el que governi, haurà de gestionar un pla general, haurà de gestionar quin disseny de gestió de serveis públics fem per als serveis pels propers 20 anys, i això és una cosa doncs, de molta entitat. Nosaltres estem avalats per la feina feta i estem avalats per un projecte ambiciós que és creïble perquè hi ha una situació econòmica que el fa viable. El nostre és un model de gestió de l'administració dels recursos que ofereix totes les garanties i estem en un moment en què hem de deixar al marge els experiments pel transcendent que és pel futur de l'escala aquests propers anys i les decisions que prenguem en aquestes propers anys. El diumenge tenim una cita, per tant, amb les urnes que no podem deixar escapar, ens hem de mobilitzar, hem de votar, no poden decidir per nosaltres els que no van a votar i, per tant, aquestes decisions no es podran eludir. L'escala necessita el govern sòlid i amb experiència que nosaltres proposem. Sabem perfectament què es decideix a l'escala el proper diumenge, es decideix quin govern liderarà el futur del nostre municipi i el nostre eslògan, Compromís per l'Escala, és més que un eslògan, és un missatge inequívoc que llancem en veu alta de treball, d'esforç, de responsabilitat en benefici del conjunt dels escalencs, de tots els escalencs i els escalenques. El proper diumenge, 26 de maig, per tot això us demanem que feu confiança a la nostra candidatura, no us decebrem, que voteu per la candidatura de Progrés.
Gràcies a Víctor també. I doncs, amb el que s'ha dit aquí i amb el que hem anat recollint al llarg d'aquesta setmana, donem per tancada la programació especial o específica que han muntat Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà en aquesta campanya. Demà, últim dia de campanya, cadascun dels partits fa una o altra final de festa, final de campanya, i per què no de festa, que es pot considerar festa. I diumenge, si ens feu confiança, a Canal 10, a Ràdio L'Escala, us servirem en directe i tan ben servit com puguem o com sapiguem l'anàlisi i el seguiment dels resultats. A totes i a tots, gràcies per la vostra presència. Adéu-siau.